El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto. Acabem avui el mes de novembre. Demà ja serem a desembre. I això significa que el Nadal ja està aquí, està ja a tocar. D'aquí una estona parlarem d'això, però abans volem parlar ara de com ajuda l'esport en el càncer. Canviem de tema radicalment, tractem abans alguns temes de salut i després anem ja a enfocar-nos una mica cap al Nadal i també la Fira de Santa Llúcia, que ha començat, de fet, aquest cap de setmana. Comencem. Sovint es parla de que quan hi ha un pacient amb càncer li recomanen que es continuï movent, que continuï caminant al llarg del dia, que mogui el cos en mesura del possible. Però avui ens volem preguntar com ajuda concretament l'esport en aquesta recuperació del càncer. Sobre el tema avui li volem parlar amb la Isabel Pérez, que és secretària general de l'UFEC. Isabel, molt bon dia.
Què tal? Bon dia, com esteu?
Clar, normalment es recomana, no?, encara que doncs es trobin una mica malament, doncs que es continuïn movent, que no es quedin al llit, per exemple, i que continuïn, encara que sigui, caminant, no? Però, realment, com ajuda l'esport a la recuperació del càncer? Quina funció té i quin percentatge doncs, de recuperació pot tenir per l'esport?
Pues jo crec que sobretot després de la pandèmia hem estat molt conscients de que la pràctica organitzada d'esport té benefici més enllà pues, això de l'activitat física, del moviment, d'una activitat suau, que fins ara més o menys érem tots conscients. Jo crec que amb el clic de la pandèmia vam ser plenament coneixedors de tots els beneficis directes que la pràctica esportiva organitzada podia tenir pues, tant a nivell físic com a nivell de salut mental, i això ara ho concretem amb aquest projecte que introduïs, amb el projecte Nereida, amb pacients oncològics de càncer de mama a través de la modalitat, en aquest cas, del rem de mar, del rem en aigües obertes. Mm-hmm. Amb l'impacte que esperem directament en aquestes pacients que participaran del programa és tant de guanyen flexibilitat, guanyen temps de recuperació i sobretot acompanyament en equip a la situació patològica que estan vivint.
Clar, és un programa, no, que es diu projecte Nereida. Exacte. Que es, doncs concretament, no, és amb els pacients, amb les pacients de càncer de mama, no? I què és el que fan? Dius que és a l'aigua, però realment quin tipus d'esport fan? Perquè clar, tenint en compte, no, que hi haurà diferents graus, no, de la malaltia, que algunes dones doncs es trobaran millor que altres, al final ha de ser un programa adaptat a elles, no?
És un programa desenvolupat de la mà dels nostres entrenadors, de la mà de la directora del projecte, que també és especialista en la pràctica del REM, la Sònia Güell, però també acompanyat directament per l'equip mèdic de l'Hospital del Mar. I consta bàsicament amb tres sessions setmanals, dues de rem indoor i una en aigua oberta, i amb una embarcació estàndard, que és una embarcació olímpica que pot acollir pues, fins a quatre pacients acompanyades de la timonera, que és l'entrenadora que els hi farà la pràctica esportiva recomanada. Aquí els beneficis, com deien, són tant de flexibilitat, de recuperació muscular, de coordinació i sobretot de mindfulness, de treure el focus de la seva situació patològica i de generar consciència d'equips d'acompanyament.
Clar, a part de l'activitat física, suposo que deu fer moltíssima activitat psicològica, no? Perquè deuen ser aquests tres dies que expliques una desconnexió del món real, no? Del procés tan dur que estan passant, i deu ser doncs com el moment de relaxar-se, d'estar pendent d'alguna altra cosa i de centrar-se doncs potser en aquesta diversió que alhora també els hi fa bé per la salut, no?
És beneficiós, exacte. Al final és introduir dins de la rutina mèdica, perquè estarà dins de l'entorn mèdic que les acompanya, introduir aquesta pràctica pues fora de les consultes i fora dels laboratoris, que és igualment beneficiosa per la seva recuperació en la seva situació.
I quantes dones hi participen? Quan és el grup, per exemple, de 5 dones, de més més gran?
El grup amb el que comencem el projecte són 8, i els entrenaments estan dividits en dos equips, amb 4 participants per embarcació, cada 4 participants acompanyades de l'entrenadora.
I de quines franges d'edat parlem?
Són dones que van dels 35 anys fins a la cinquantena.
Mhm. Clar, i també suposo que deu ser un suport entre elles, no? Conèixer unes a les altres,
sí,
saber la situació de totes.
Exacte.
Doncs, Isabel Pérez, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos a conèixer aquest projecte i ajudar aquestes dones amb els processos que estan passant, no? I doncs, ajudar-les en la seva recuperació. Moltes gràcies.
A vosaltres. Gràcies.
I ara volem parlar d'obesitat, però des de la part, una mica, des de la vessant de la cirurgia en obesitat. Aquests dies, per exemple, parlàvem, no?, de la malaltia del fetge gras, aquesta malaltia vinculada a l'obesitat i la diabetis, que es calcula que afecta més de 40 milions de persones al món. També parlàvem de que s'ha identificat una relació entre la composició de la microbiota intestinal i la predisposició d'una persona a desenvolupar una addicció al menjar, i també hem vist recentment, no?, aquesta proposta de la creació de la figura del referent en obesitat, una nova figura, no?, que en aquest cas doncs podria també ajudar moltíssimes persones. Però ara volem parlar de cirurgia en obesitat, quins tipus hi ha i què s'amaga darrere de tot això. I ho parlem amb el doctor Amador García, que és el president de la Societat Espanyola de Cirurgia de l'Obesitat, del SECO. Doctor, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, quan parlem d'obesitat, el tema abarca moltíssim, no? Llavors, suposo que hi ha moltes branques diferents i diferents maneres d'enfocar-ho també, no?
A veure, més que parlar de moltes coses diferents, estem parlant d'una malaltia molt complexa, una malaltia que té molts, que afecta a molta gent, que té una causa té múltiples causes que l'originen, i per això l'abordatge també pot ser molt diferent. Quan estem parlant del tractament de l'obesitat amb cirurgia, ja estem parlant de casos especialment greus, no només des del punt de vista d'un excés de pes molt important, sinó també des del punt de vista de persones que pateixen complicacions molt greus des de tots punts de vista, des del punt de vista social, des del punt de vista personal i també des del punt de vista de patologies afegides com les que ha nombrat fa una estoneta.
Per exemple, quan parlem d'obesitat en qüestions de cirurgia, quins són els pacients que són aptes per poder realitzar-se això?
A veure, en principi, els criteris que estan actualment acceptats per les principals societats científiques a nivell internacional indiquen que la cirurgia es pot aplicar amb seguretat a persones que pateixen obesitat i que tenen un índex de massa corporal per sobre de 35 quilograms per metre quadrat, o aquelles persones que tenen un excés de pes d'un IMC de 30 o superior, a més tenen patologies afegides especialment agreuades per l'excés de pes. I aquí estem parlant, entre altres, principalment de la diabetes tipus 2, una diabetes tipus 2 molt malament controlada, amb una persona amb índex de massa corporal de 31 o 32, doncs a dia d'avui es considera que podria ser una indicació de cirurgia. Això el que faria és que la quantitat de persones que potencialment tindrien indicació quirúrgica seria pràcticament inabastable, perquè estem parlant de que persones amb índex de massa corporal per sobre de 35 en tot el territori nacional podrien ser alrededor de 4 o 5 milions de persones. No tothom que té aquest excés de pes té una indicació clara de cirurgia i ha de ser una avaluació acurada per un equip multidisciplinar, per especialistes amb obesitat, a la que ha de dir si aquesta persona a la cirurgia li pot beneficiar.
Hi ha moltes cirurgies d'obesitat actualment?
Doncs tenim dos, principalment dos tipus de cirurgies, que són les que més, les que pràcticament es faran el 80% dels casos, que serien el bypass gàstric i l'astectomia vertical, i tenim altres tipus de procediments, que podria ser el SADIS, podria ser el creuament duodenal, el bypass gàstric d'una anastomosis, o altres tipus de procediments nous que estan en desenvolupament, doncs que s'apliquen d'una forma més restrictiva, que s'apliquen d'una forma més seleccionada per pacients que tenen indicació específica. Globalment parlant, podem distingir tres tipus principals, els que serien els procediments restrictius, aquells procediments en el que l'acció que nosaltres fem és reduir el volum de l'estómac, reduir la capacitat de recepció d'aliments de l'estómac, i els procediments mixtes o hipoabsortius, en els que, a més de reduir la capacitat de l'estómac, afegim una actuació sobre el budell, prim, perquè no hi hagi tanta absorció. Aquesta és una visió molt clàssica de la classificació de les cirurgies, però que és més entenible de cara a explicar-ho a les persones que pateixen obesitat.
I quan parlàvem, per exemple, de que si es practiquen moltíssimes cirurgies d'obesitat, més o menys, per exemple, afecten a més a dones o a homes?
A veure, quan nosaltres veiem les estadístiques, generalment les cirurgies s'apliquen més a les dones, al voltant d'un 60-70% de les persones que superen són dones, i la resta habitualment són homes. La prevalència de l'obesitat és més o menys equilibrada, però, diguéssim, entre sexes sí que hi ha una certa més predisposició cap al sexe femení, però no és un factor de risc de patir obesitat. Sí que el sexe masculí està relacionat amb casos d'obesitat més greus, amb més patologia afegida, amb més complexitat.
I en qüestions d'edat, afecta a gent jove o a gent més gran?
Afecta a tothom. Afecta gairebé a tothom per igual. Sí que és cert que ja conforme ens anem fent grans hi ha més un canvi en la composició corporal, canvi en la fisiologia, que fa que tendéssim a acumular més greix i un cert augment de la prevalència conforme anem fent més grans. Però, per desgràcia, tenim afectació d'obesitat en persones joves, en adolescents i fins i tot a l'edat pediàtrica.
I es pot fer, per exemple, una operació de cirurgia a gent jove o, per exemple, a menors?
A veure, en principi, per poder, es pot fer. I, de fet, les noves indicacions veuen que hi ha certs beneficis a persones amb pacients amb edat adolescent. El que sí que és cert és que aquestes indicacions, són molt més restrictives.
Clar.
Pensem que nosaltres, quan tractem una persona amb cirurgia que viu amb obesitat, a nosaltres li estem fent un procediment que és una ajuda, és un afegit al seu tractament, però no és la solució de la seva obesitat. La solució de la seva obesitat és, si n'hi ha, és que canvi d'hàbits. Ha de canviar la forma de relacionar-se amb el menjar, ha de canviar el que menja, ha de canviar el que compra, ha de muntar l'activitat física, ha de fer un seguit de canvis mínims en el seu dia a dia. Quan estem parlant d'una persona adolescent o en edat pediàtrica, normalment són persones que tenen dependència d'uns pares o d'uns tutors, i aleshores aquests canvis no poden incloure només a la persona que viu amb obesitat, aquest adolescent, aquest jove que no opera, sinó que ha d'incloure tota la família. Per això el tractament és força més complex i és força més restrictiu. Si estem parlant de gent jove, doncs sí, tenim un pool de pacients amb 20, 25, 30 anys molt important i que cada vegada està entrant més a les llistes d'espera d'obesitat.
També suposo, com comentaves, no, que depèn no només de la cirurgia, sinó dels hàbits i de com vulgui canviar el seu estil de vida, no, aquella persona. Normalment, una operació de cirurgia d'obesitat, amb el temps, és fàcil de mantenir? Normalment veiem resultats esperançadors en aquest sentit, de que ajuden molt en qüestions de, doncs, tornar a tenir, per exemple, una vida normal?
Sí, aquest és l'objectiu que busquem amb tots els pacients que intervenim. En línies generals, la cirurgia té una tasa d'èxit en relació amb adquirir un pes més normalitzat. Nosaltres no anem a buscar que la persona que té obesitat intervenir es quedi amb un normopès, es quedi amb un índex de massa corporal per sota de 25. Anem a buscar un grau d'excés de pes que pogués ser més saludable, que pogués ser que tingui menys risc de desenvolupar malalties afegides relacionades amb l'obesitat. I l'objectiu és que mantingui aquest pes. Com més pes pugui perdre, millor. S'ha vist i s'ha demostrat que si les persones que pateixen obesitat són capaces de perdre al voltant del 20 al 30% del seu pes total, el risc de que les malalties afegides poguessin empitjorar o que anessin a donar més complicacions es redueix d'una forma molt significativa. I, de fet, amb aquestes pèrdues ponderals, aquestes persones poden fins i tot remetre o resoldre aquestes malalties afegides per un llarg temps. En la qual aquest és el nostre objectiu. Nosaltres anem a buscar la salut de les persones que pateixin obesitat. La tasa d'èxit que tenim en els diferents procediments varia depenent de molts factors, però en línies generals nosaltres aconseguim això en més del 70-75% de les persones que intervenim. Si anem a parlar de reducció de malalties afegides, doncs a 4 o 5 anys després de la cirurgia, gairebé la meitat, 45-50% de les persones que pateixen diabetis, doncs poden retirar o fins i tot no han de fer servir mai més les medicacions que feien servir per al tractament de la diabetis. Poden reduir i fins i tot retirar al voltant del 40% de les medicacions de la hipertensió. Podem retirar les màquines de CPAP per a aquelles persones que pateixen apnees de la son en més del 60% dels casos. Això són resultats que estan demostrats tant a nivell nacional com internacional i que són resultats força sòlids. Òbviament hem de tenir en compte que l'obesitat és una malaltia crònica. Vull dir que és una malaltia amb la que hem d'estar lluitant durant la resta de la nostra vida. I que lo habitual i lo més normal és que pugui haver-hi recaigudes i que pugui haver-hi problemes al llarg del temps. No són pacients que nosaltres poguéssim donar d'alta mai. Clar. Són pacients que han d'anar seguint de per vida i que necessitaran diferents tipus d'actuacions al llarg de la seva existència. No sempre aquestes actuacions haurien de ser quirúrgiques, haurien de ser cirurgia, sinó que poden ser amb qualsevol de les altres eines que tenim ara mateix disponibles.
Mm-hmm. Tot i això, al llarg dels anys s'ha avançat moltíssim en aquest àmbit, no? I cada cop són més els avenços que hi ha, tant tecnològics, no?, com d'altres també en aquest aspecte, no?, per tal de millorar la qualitat de vida dels pacients amb obesitat i també aquestes cirurgies, no?
Exacte. Exacte. Nosaltres cada vegada tenim més eines, tenim més instruments per poder tractar les persones que viuen amb obesitat, no només des del punt de vista quirúrgic, sinó també amb altres tipus de tractaments. Des de la part que més ens atanya als cirurgians, doncs tenim cada vegada nous ingenis, com tenim els robots, tenim dispositius d'energia, dispositius de rapadores, diferents estris, que fan que la cirurgia sigui més ràpida, sigui més segura, que les persones que intervenim doncs es puguin reincorporar lo més aviat possible al seu dia a dia, que pateixin menys dolors, que puguin estar menys dies ingressats a l'hospital, que notin menys l'efecte de la cirurgia en definitiva. Des d'altres punts de vista, doncs tenim eines endoscòpiques que cada vegada són més eficaces per aconseguir bons resultats de pèrdua ponderal en aquelles persones que tenen graus menys greus d'obesitat. Tenim nous fàrmacs que la veritat és que cada vegada són més efectius i que cada vegada fan que el tractament pogués arribar a més gent que pateix obesitat i sobrepès. O sigui, en definitiva, coneixem millor la malaltia i la podem tractar millor. Mm-hmm. El pas definitiu, el pas més important que ens falta és el coneixement el coneixement més exacte de com funciona la fisiopatologia, de per què se'n desenvolupa l'obesitat en les diferents persones, per poder buscar les vies terapèutiques, els tractaments que millor es poguéssim acomodar a cadascú. No persones que tenen la mateixa edat, el mateix alçada, el mateix excés de pes i les mateixes malalties afegides han de tenir la mateixa, el mateix tipus d'obesitat. Aquestes persones poden necessitar tractaments diferents i això és el que encara ens falta per esverinar, el que encara no tenim del tot 100% clar.
Reptes per endavant, nous objectius i el que cal, doncs, seguir estudiant i moltíssima investigació, no?, com passa amb qualsevol altre àmbit. Doncs moltíssimes gràcies, doctor, per parlar amb nosaltres d'aquesta problemàtica, no?, d'aquesta obesitat, i tant de bo això que dius que encara us falta, aviat ho pugueu saber i trobar la solució. Moltíssimes gràcies i estarem també nosaltres aquí per informar sobre el tema.
Perfecte, moltíssimes gràcies pel seu temps.
Gràcies. Y ahora queremos hablar de que los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada al narcotráfico internacional y vinculada al cártel mexicano de Sinaloa por su presunta participación en el secuestro y asesinato de un hombre en Cataluña. Hay 14 detenidos y la víctima trabajaba por el grupo y había viajado desde Italia a Barcelona para reunirse con algunos de los líderes de la red criminal. Hoy queremos hablar sobre, no concretamente de este caso, pero sí sobre Cataluña y si podría llegar, por ejemplo, este cártel mexicano aquí a Cataluña. Hablamos sobre el tema con un miembro de la Policía Nacional. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, la pregunta es clara, ¿no? Son un grupo criminal muy peligroso. ¿Pueden llegar hasta aquí? ¿Puede ser que se instalen, por ejemplo, aquí en Cataluña?
La respuesta es que sí, evidentemente sí, porque España es el mayor puerto de acceso de la cocaína en Europa, además de Holanda, pero principalmente España, cocaína como hachís. Entonces las redes criminales que operan y trabajan con el narcotráfico, especialmente cocaína, evidentemente van a usar a España para asentarse y extender su red criminal. Sí que es cierto que normalmente se adaptan y no usan las mismas técnicas que, por ejemplo, vemos en México. Pero evidentemente, desgraciadamente, estos clanes o bien están establecidos o están en vías de establecerse, y si no, lo que hacen es usar a terceras organizaciones, establecen una red de alianzas con otras organizaciones criminales para establecerse y operar y usar España como base logística.
¿Y cómo son de peligrosos?
Pues todas las redes dedicadas al tráfico de drogas, especialmente el narcotráfico de cocaína, su vía de comunicación es normalmente la violencia. Entonces son muy muy violentos, normalmente entre ellos, como hemos visto esta pasada semana en Cataluña. Así que es verdad que para la población en general normalmente no tiene afección, normalmente digo, porque cuando se aplica la violencia y como la aplican ellos, pues desgraciadamente puede haber una tercera persona implicada, pero como digo, pese a que son muy violentos, normalmente es entre ellos por ajustes de cuentas o por los llamados vuelcos cuando intentan robarse droga de unos clanes a otros.
Entonces el modus operandi supongo que sería ese, ¿no? Entre ellos, por temas de drogas, ¿no?, e intercambios de este tipo, ¿no?
Sí, así es. Entre ellos tienen una, como digo, una comunicación bien o por rivalidad o por alianzas, y la comunicación entre los diferentes clanes que se dedican al narcotráfico básicamente es la violencia. Normalmente hacen uso de esa violencia para materializar el poder, y es lo que vemos desgraciadamente en las noticias.
De hecho, con este caso lo que hemos visto, ¿no?, es que algunos viajaron desde Italia a Barcelona para reunirse con estos líderes de la red criminal, o sea que ya estaban aquí instalados, ¿no?, al menos estos días, y que se ha producido aquí. ¿Es el primer caso que tenéis constancia de que sucede aquí en Cataluña o no?
No, desgraciadamente en los últimos años ya se han venido produciendo estos ajustes en cuentas en todo el territorio nacional, y en algún caso también se ha dado en Cataluña. Que vengan de Italia o no, bueno, pues eso demuestra como digo, la implantación que tienen ya en Europa y luego las alianzas estratégicas que tienen con diferentes clanes de narcotráfico o clanes mafiosos.
Desde la Policía Nacional, ¿qué actuaciones lleváis a cabo en contra de este cártel mexicano, por ejemplo?
Bueno, la Policía Nacional trabaja en múltiples campos, pues, para desarticular este tipo de organizaciones criminales. Esta última semana o últimas semanas se han producido los mayores alijos de cocaína de la historia. Concretamente en Algeciras se detectó el mayor alijo de cocaína de la historia en España, más de 13 toneladas de cocaína. Y a su vez, esta última semana, como digo, no ha sido el único. Ha habido varias incautaciones muy importantes y se va a seguir trabajando en esa línea para intentar desarticular al máximo cualquier tipo de organización criminal que quiera establecerse en España para operar como desgraciadamente estamos viendo.
Perfecto, pues muchas gracias. Ya lo tenemos, así que gracias y que vaya muy bien.
Nada, un saludo.
I de seguida parlarem, com dèiem, de la Fira de Santa Llúcia, que ja ha començat i aquest any ho fa amb novetats perquè hi ha hagut un canvi de dates.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. La diócesis de San Feliu de Llobregat recibe con alegría a su nuevo obispo. Desde la Catedral de San Llorenç, ordenación e inicio del ministerio episcopal de Fray Xavier Gómez García. El sábado a las 11 de la mañana, en 13. Solo hasta el domingo en el Black Friday total del Corte Inglés tienes esta lavadora AEG de vapor. 8 kilos de carga y 1.200 revoluciones. Antes 619 euros y ahora 399. Solo en el Black Friday total del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Black Week en Ocasión Plus. Solo esta semana, descuentos únicos de hasta 7.000 euros. ¡Solo esta semana! ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Estamos muy cerca de ti. Ven a vernos. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
El próximo lunes, con motivo del 25 aniversario de la declaración de la UNESCO, la tarde viaja a La Laguna, Tenerife, ciudad patrimonio de la humanidad. Un ejemplo único de ciudad colonial no amurallada que conserva su trazado original de 1500 intacto durante siglos. Recuerda, el próximo lunes, la tarde en La Laguna, ciudad patrimonio de la humanidad. Ayuntamiento de La Laguna.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La Fira de Santa Llúcia ja ha començat i nosaltres hem parlat amb els paradistes per veure com ho viuen enguany. Acaba novembre, comença desembre i això és sinònim de Nadal. La Fira de Santa Llúcia ja ha començat aquest any, però ho ha fet una mica més tard que el Nadal passat, que va ser més llarga. Mentre que el 2023 les parades van obrir el 24 de novembre, aquest any han apujat la persiana 5 dies després, el dia 29. Tot i això, els comerciants han encarat la fira amb optimisme. Fins al 23 de desembre, la fira acull fins a 215 parades de productes nadalencs de tot tipus a l'Avinguda de la Catedral. Aquest any han passadissos més amples i 15 arbres de Nadal il·luminats al llarg del recinte i l'horari per tots els dies laborables i festius serà de 10 a 9 de la nit. Es tracta de la fira nadalenca més antiga del món, amb 238 anys, i d'aquí la història de que la majoria de paradistes portin tota la vida paradetes que han passat de generació en generació i que han contagiat la màgia del Nadal de pares a fills. Nosaltres ens hem desplaçat fins allà per parlar amb alguns d'aquests paradistes per saber com porten l'estrena i també els canvis d'enguany. A més, tots tenen històries apassionants. De fet, el marit de la Maria del Carme, de la parada número 5-6 de figures, explica la trajectòria que han tingut al llarg de tota la seva vida.
El que representa la fira, que en diem nosaltres més curta, no, perquè si ha de venir públic, vindrà igualment. O ser més llarga, depèn de com coincideixen les festes, de cara als permisos per l'Ajuntament, etc. Però per nosaltres no hi ha problema. Muntatge ho portem tan introduït ja que ja és normal, després de 50 i pico d'anys, jo, la mestressa, que és la titular, hi va néixer. Nosaltres fem la figura tradicional de pessebre, feta de fang, el que en diuen arcilla de moldear, i els complements fets amb suro, fusta, etc. Tot això està fet a casa. No està comprat ni fabricat ni res. Només la matèria prima que utilitzem i la remesa, pues, són les mans. Ella hi va néixer amb els seus pares, la família, i per tradició anem mantenint-se. Jo m'hi vaig incorporar més tard.
Els comerciants afirmen que enguany estan tenint poques afectacions pel canvi de calendari i que les previsions són bones. Albert de l'Ofeu, artesà del pessebre i president també de la Fira, fa una radiografia general d'aquest any 2024.
No, en principi, aviam, l'any que és més curta, doncs tens un cap de setmana de menys, normalment es reparteix bastant. Això ve degut, la família ha començat abans aquest any. Nosaltres vam decidir fa molts anys començar l'últim divendres de novembre, amb el que un any la fira és més curta i l'altre és més llarga. Els dies de muntar tots ens falten hores, falten els nervis, perquè bueno, sempre anem fent carreres, però bueno, és el de cada any. La Fira de Santa Llúcia, afortunadament, n'he fet moltes arreu de Catalunya i és la que tira amb més força, amb molta diferència. És difícil aquí de calcular o de tenir previsions, però nosaltres sempre esperem una bona acollida i aquest any se concentrarà més perquè hi ha menys dies festius, el pont cau són 3 dies, altres anys hi ha quasi 10 dies, quan cau 6 i 8, dimarts i dijous tens 10 dies de molta gent, aquests, doncs, els caps de setmana que hi ha seran més concentrats i també probablement es vendrà més entre setmana. El que ganés la figura més mediàtica, però el que més es ven, doncs, són els naixements, el que és el pessebre, que és per on comença la majoria de gent. Després hi haurà gent que vindrà a buscar l'arbre, que vindrà a buscar els complements de verd, vull dir, bueno, també tenim complements de la part d'artesans, d'artesania, de regal, d'objecte de regal, vull dir que a la fira tenim una miqueta de tot.
Hi ha parades dedicades a la venda d'arbres nadalencs, guarniments, figures pel pessebre i també una àmplia oferta gastronòmica. Des d'aquest cap de setmana, els més previsors ja poden comprar arbres nadalencs, guarniments, com també dèiem, figures pel pessebre o gaudir d'una àmplia oferta i productes artesans, tot després que la tendència dels darrers anys hagi estat avançar la data d'inauguració fins a ser-hi present un mes abans de Nadal. Entre els paradistes, com heu anat escoltant, hi ha opinions de tot tipus, des dels qui asseguren que els visitants s'esperen a més endavant per comprar o els que expliquen que estan satisfets amb aquestes vendes. Però parlant de decoració, la Maria Estrella, que treballa en una d'aquestes paradetes de guarniments nadalencs amb la seva mare, explica que a la gent li agrada molt decorar, però que anys enrere sí que és cert que es venia una mica més.
Antigament es venia molt més, però ara sí que va sortint, cada vegada va sortint més.
I el canvi de calendari, que comença una mica més tard aquest any la fira, us afecta?
Bueno, suposo que algú afectarà, però no crec. Jo crec que la gent, si sap que comencem una mica més tard, pues vindrà més tard.
I ja està,
no? I ja està. Jo porto 35 anys fent la fira. I la meva mare porta, pues, tota la vida, perquè era petitona quan el seu pare, la seva mare, feia l'electricitat de la fira.
Ve de família?
Ve de família, sí.
I t'agrada seguir aquesta tradició de família?
Pues sí, la veritat és que sí, que m'agrada.
També, no sé si tens fill o no?
Sí, tinc fills, tinc net i tot això, però al nen li encanta, vindre.
Li encanta.
Sí, als meus fills no tant.
I a casa vostra el Nadal deu ser increïble, no?
Bueno, no te creguis. Molta fira, però a casa poca cosa.
Poca cosa, ja esteu sí. Farts d'estendir-ho.
Sí, de tanta coseta, sí.
Com és habitual, les parades més nombroses són les del sector de pessebres i figures tradicionals. També trobem parades de productes per regalar, artesania o d'altres dedicades a la venda de bets i plantes de Nadal. I nou sector també, com anomenàvem abans, de l'alimentació. S'hi poden trobar embotits, formatges, castanyes, xurreries i llaminadures, entre altres productes. Però nosaltres hem volgut parlar amb l'Edurne Costa de la parada d'artesania Pessebres Costa, tota una generació també dedicada a aquestes figures de Nadal, on fins i tot el seu pare, que és el cap, podem dir, de la parada, la signa per tots aquells clients que venen a comprar-li. Això és el que ens ha explicat.
Jo sóc tercera generació, aleshores aquí ja faig una miquetona de història, però el meu pare i el meu tiet, amb 7 i 9 anys, l'avi va dir, es té que menjar a casa, a treballar, i amb un carretó venien cada dia des de la Ronda Sant Pau a muntar i desmuntar. Mon pare, clar, amb 7 anys, doncs anava demanant pas, era un nen, i no, el meu tiet, goita. I fins i tot a l'Instagram surt la història del meu tiet, que ara ja no està, les artesanies que fèiem d'artesans, artesans que malauradament queden pocs.
Queden pocs, però en el teu cas, de la família, no? Has agafat el relleu de tota la família. I t'agrada fer això? Continues? No sé quants anys portes tu fent això.
Ui, des de petita, clar, clar.
Ja potser no és ni una feina, no?
No, no, per mi és un plaer. Jo, per mi és màgic, això. Per mi són unes vacances entre cometes. Nosaltres no, jo no visc d'això. Jo visc d'una altra cosa, no de la Fira Santa Llúcia. Però si jo no vinc un any, això es perd. Tindria que passar alguna cosa, podries demanar una excedència, però no és aquest el cas. És a dir, aleshores, clar, fer la fira i que vingui el relleu, que tinc bessons i que segueixi a Nova Escosta.
Em sembla que els agrada o no?
Sí, els agrada.
Els agrada. I què és el que veneu?
Artesania de suro. Suro.
Principalment.
I ho feu
vosaltres, sí. A casa vostra, suposo,
sí, sí, no? Sí, 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 ratets, perquè ja et dic que ens dediquem a una altra cosa.
I com porteu el canvi del pas del temps, no?
Bueno, hi ha una mica el tema de l'internet, bueno, comprar-se online, tot aquest tema fa mal. Totes les grans comerços també fan mal, no? A lo que és la Fira Santa Llúcia. La Fira Santa Llúcia és una tradició. Anem a fer un passeig a la fira. Anem a fer tradició, que no hem anat. Fan el passeig i marxen. Si tothom vingués i comprés una cosa, no anàvem a parar els que estem aquí, doncs una altra gaicanteria, que es diu, no? Però no, és a dir, però el que passa és que, bueno, jo, coita, com estic decorant, ara no ho estan veient els que escolten, jo estic decorant la meva parada, perquè la meva parada és màgica, de pessebre es costa. I, bueno, doncs amb els nens que segueixin i pugin, i em venen clients que no estaven casats, s'han casat, han tingut fills, els fills ja són grans, i això fa il·lusió.
I ja us coneixeu, fins i tot.
Sí, abraçades, em venen i abraçades, i és molt xulo, és molt xulo.
I a mi fan firmar.
Sí, fins i tot.
Ho que fem, sí.
Imagina't.
Jo ja els hi dic, si és car, si te'l regalo jo, o el galliner, o el que sigui, no? Jo et cobraré la firma només. Contents, sí, tothom som contents, sí.
A casa vostra, el Nadal, es deu viure d'una manera espectacular.
Has fet un bingo, perquè estem esgotats al Nadal.
O sigui, no arribem.
Home, és un mes que nosaltres aquí és tot el dia. Arriba Nadal i bé, sí. Jo els meus bessons els he deixat parat al pessebre, ja. Perquè em diuen, mama, el pessebre després què? És a dir, però bueno, no, ja està tot fet, ja està, ells ja tenen el seu pessebre, tot maco, ja està. Ells ja guarniran i faran i ja està. I quan acaba el 23, és que acabem el 23, 24, ja estem.
I ja esteu cansats de veure tantes coses de Nadal.
Ni menjar, esgotats i fred i desmuntar, organitzar.
Bueno, però aquests dies segur que aquí seran màgics i
la meva parada és màgica.
I tant que sí. Doncs moltes gràcies per explicar-nos la vostra història.
A vosaltres.
I gràcies a tots els que han participat. Ara toca, sobretot, gaudir de la Fira de Santa Llúcia tots aquests dies que tenim per endavant, que com és més curta l'hem d'aprofitar molt més. I ara volem parlar dels Bizums, perquè el sistema de pagament per Bizum va arribar al nostre país l'any 2016 i amb el pas del temps s'ha consolidat fins al punt que milions de persones l'utilitzen per pagar tant petites com grans compres a l'instant. Segons la seva pàgina web oficial, actualment Bizum té més de 27,6 milions d'usuaris actius i la rapidesa i facilitat d'aquestes operacions fa que es promocioni a internet destacant la seva seguretat, ja que està recolzada pels principals bancs espanyols. Però, com amb tot, el creixent èxit de Bizum també ha cridat l'atenció dels estafadors que s'aprofiten de la seva popularitat per obtenir rèdits. Ara, la Policia Nacional està advertint de l'existència del Bizum invers, una nova estafa. Es tracta d'una tècnica emprada per aquests delinqüents per enganyar l'usuari. Mentre la persona creu que rebrà una quantitat de diners, en realitat està acceptant el cobrament d'una suma determinada. Els ciberdelinqüents aconsegueixen el teu número de telèfon i t'envien una sol·licitud de pagament per Bizum. Et demanen que envies diners, per la qual cosa has d'autoritzar una operació. Si no es llegeix amb atenció, pots caure, doncs, en aquest frau. Sobre això, precisament, ha alertat la Policia Nacional a través del seu compte de TikTok, on avisen a la ciutadania d'algunes d'aquestes últimes estafes més habituals.
Si recibes un Bizum, el banco no te pide ninguna confirmación. Directamente te ingresan el dinero en tu cuenta. Ahora bien, si tu banco te pide que aceptes algo, sospecha. Puede que estés siendo víctima de la estafa del Bizum inverso.
Parlant de l'anomenat Bizum invers, segons el qual arriba al nostre mòbil una notificació de pagament i moltes vegades no llegir amb atenció pot comportar que fem un pagament innecessari.
Los ciberdelincuentes obtienen tu número y te solicitan que envíes dinero. De ahí viene que tengas que autorizar la operación. Si no te fijas, en unos segundos habrás aceptado y el dinero saldrá de tu cuenta. Para que esto no pase, lee con atención cualquier mensaje bancario y ante la duda, no aceptes.
Per dur a terme aquestes estafes, els estafadors utilitzen diverses estratègies i es fan passar per compradors, venedors, persones conegudes, etc. En aquest tipus de situacions és recomanable posar-se en contacte amb el banc per assegurar-nos de si es tracta d'un frau o d'una sol·licitud real i, sobretot, com diuen, llegir amb molta cura el missatge de la notificació per entendre si es tracta d'un enviament o d'una sol·licitud de diners. Cal destacar, a més, que en rebre diners no es requereix cap mena de confirmació bancària amb codi. En canvi, quan et sol·liciten diners, llavors sí. Los pasteleros Tony Vera y Felipe de Santa Cruz se han impuesto a los más de 70 participantes en el concurso Mejor Panetone Artesanal de España 2024 que organiza el Gremio de Pastelería de Barcelona con el apoyo técnico de la Escuela de Pastelería del Gremio. Tony Vera, de la Pastelería Canal de Barcelona, ha ganado la categoría de Panetone Clásico de frutas y Felipe de Santa Cruz en la categoría de Mejor Panetone Artesanal de Chocolate de España. Hoy queremos hablar con él. Felipe, muy buenos días.
Buenos días, gracias.
Antes que nada, enhorabuena por este Mejor Panetone de Chocolate de España. ¿Te lo esperabas, el premio?
No sé si ya me lo esperaba. La verdad que es la primera vez que concursaba. Nos hemos presentado, o me he presentado porque, bueno, considero que el producto está bien, está en un buen nivel. Entonces, bueno, un poco por eso fue que este año decidimos presentarnos. El año pasado fue la primera vez que lo hacíamos. Esta es la segunda, por así decir. Llevamos un año y casi dos años abiertos aquí la pastelería. Y bueno, el primer año no lo hicimos. Cuando recién abrimos en noviembre, hace ya dos años, no lo hacíamos por tema de personal o lo que sea, íbamos de a poco. El año pasado fue la primera vez que lo hicimos, tuvo muy muy buena repercusión. Entonces, este año ya quizás con un año más, el equipo fue creciendo también y este año me sentía capaz de, bueno, poder presentar algo en condiciones. Y bueno, ahora hemos tenido suerte, por así decir, que creo que hay una cuota de suerte. Si bien hay que tener un buen producto, una buena calidad y saber lo que estamos haciendo para poder presentarlo. Pero bueno, ahora trataremos de hacer lo mejor posible para todos los que lo quieran probar, esté disponible, ¿no?
Claro, hablabas de suerte, pero la suerte conlleva trabajo también, ¿no? Sí que es
total,
cierto que
total,
hay
total.
Un pequeño porcentaje, ¿no? Que al final es pues el destino, ¿no? O esa suerte de la que hablas, pero
sí,
el trabajo que hay detrás
sí.
Influye muchísimo, ¿no? Y es la gran parte.
Con muchas horas, mucho
claro.
Esfuerzo, mucho estudio, sobre todo. Es un producto que, bueno, a mí me llamó la atención. Yo soy más pastelero que quizás llamarlo panadero, ¿no? Pero a mí me parecía una preparación o una especialidad que toca pastelería, que toca evidentemente panadería, porque hay harina, porque hay fermentaciones, porque hay masa madre. A mí me parece hoy, si tuviese que englosarla y llevarla al ámbito de una pastelería como tenemos hoy, que también hacemos pan y tal, pero bueno, me parece a mí la preparación más compleja que podemos llegar a tocar, ya que tienes masa, tienes sabor, tienes chocolate, tienes fruta, tienes combinación, o sea, toca un poco todo, pero bueno, a margen de eso, a lo que quería ir es, me parece la preparación más compleja de este mundo del cual hacemos. Yo creo que si no está la más compleja para muchos, estará ahí, pero al menos para mí lo es. Fue lo que me llamó mucho la atención en su momento y me gustó la idea de incursionar. Llevo 4 años, tampoco podría ser más, pero bueno, llevo 4 años quizás desde el primer momento en que empecé con esta preparación a tocarla, a probar, a investigar, a capacitarme también en el tema. Y bueno, tocó este año, bueno, recibir el premio, bienvenido sea. Hay un equipo fuerte atrás que me acompaña, que está conmigo, al pie del cañón, mi familia también, que evidentemente, bueno, los que conocen el producto y lo que toca, uh-huh, la producción no es la más simple, requiere un poco mucho de eso, de horas, de trabajo, de sacrificio. Bueno, al final estas son cosas que a uno le tocan el hombro, por así decir, y dices, o sea, todo lo que has hecho vale la pena y, bueno, nada, ahora para adelante, ¿no?
¿Cómo es el panetone que haces tú y que hacéis en todo el equipo?
Bueno, es un panetone, hacemos tanto fruta clásico como de chocolate. El de chocolate, que es el cual nos toca hablar esta vez, el de chocolate es un panetone goloso, ¿no? Si bien es una masa dulce, pero bueno, está bien balanceado con los chocolates que le ponemos. Hacemos también, tiene un poco de cacao en polvo para también darle un poco de potencia, de sabor también. Diría que es ligero a la misma vez, si bien es un poco contradictorio, es una pieza de pan, pero es como un brioche, a veces muchos lo llaman como un brioche de chocolate, que a uno lo lleva quizás a algo pesado o denso quizás, pero no, esto es algo súper esponjoso, súper sedoso, y diría, sería la palabra en boca, y perfectamente, no sé, nosotros vendemos aquí el de 750 gramos en la tienda, y doy fe y lo he visto, dos personas y quizás tres se comen uno entero con un par de cafés y charlando por la tarde, ¿no? Es súper eso, si lo tengo que caracterizar diría que es súper ligero, súper hasta cremoso, por más de que no hay una crema adentro, pero es una miga muy muy ligera, que es lo que lleva el trabajo que tiene detrás de 3 días de trabajo para lograr esa textura, ¿no?
3 días para poder hacer uno de estos panetones. ¿Cómo fue? Hablabas de la experiencia en el concurso el año pasado. ¿Cómo fue en comparación a esta, la de este año?
El año pasado no me presenté. El año pasado era, quizás se cumplía el primer año abierto de la pastelería Madeleine, donde estamos aquí en Poblenou, en Barcelona. Uh-huh. Era el primer año que lo hacíamos porque empecé a tener un poco más de gente al lado mío. No me daba quizás para presentarme en un concurso porque, no sé, no me sentía cómodo en ese momento. Creo que las cosas también se dan cuando uno las busca, cuando uno quiere, hay que estar preparado para eso también. Y bueno, este año dije, creo que este año ya toca, entonces este año la idea fue presentarnos y pues adelante.
Y además con tanto poco tiempo, ¿no?, llevando en la pastelería, supongo que además también sorprende muchísimo más, ¿no?, este premio con todo tu equipo. Además, si no me equivoco, en 2016 te instalaste en Ibiza, ¿no? Eres argentino, te formaste como pastelero en Buenos Aires, o sea, has ido por muchísimas partes, ¿no?, del mundo, y hace muy poquito que estás aquí, y mira, con un premio entre los brazos, ¿no?
Sí, es verdad, o sea, como bien has dicho, todo lo que has dicho de 2016 y me vine para este lado a enfocarme 100% en pastelería, seguir mirando, bueno, lo que uno miraba desde revistas o desde las redes, desde la otra punta del mundo, bueno, venir a este lado y capacitarte con la gente que uno miraba o incluso tener la posibilidad de trabajar con gente que uno admiraba, o no sé, me tocó trabajar con Eric Ortuño en el atelier, siempre lo menciono porque la verdad que fue me marcó mucho mi carrera, por así decir. Y sobre todo también en esta disciplina del panetón, estuve con él un tiempo, y nada, haberlo visto siempre por revistas y tal, y de repente estar trabajando con él, y tal, estuve dando clases con él en el atelier y demás, la verdad que bueno, se fue preparando, haciendo un camino, hoy me toca estar aquí en Madeleine. Hace 2 años que abrimos, es poquito tiempo, sí, pero bueno, también las cosas a veces bien hechas tienen sus frutos, ¿no?
Exacto, exacto. Llevabas ya muchísima preparación antes de todo esto. ¿Cómo fue la deliberación del jurado? ¿Cómo fue vivirlo? ¿Qué es lo que destacaron, por ejemplo, de tu panetone? ¿Cómo lo viviste, toda esa experiencia y el concurso en sí?
Bueno, la degustación en sí no estás presente, sino que ellos reciben el panetone, lo recibieron el día anterior para hacer la recolección en el gremio. Luego, al día siguiente, ellos hacen la degustación por la mañana, en la fira en este caso, y luego la entrega de premios es por la tarde. La verdad, si tengo que ir paso a paso tu pregunta, o sea, lo viví evidentemente con muchos nervios. Internamente sabía que el producto está para mí muy bien logrado. Bueno, lo demuestra un poco, ¿no?, lo que terminó sucediendo. Pero de ahí a que suceda, bueno, como tú lo has dicho, son 60, 70 personas que participaron de toda España. Hay mucho nivel, cada vez nivel más alto, cada vez hay más gente que se capacita en el tema, cada vez hay también, porque los clientes lo buscan y lo piden. Es un producto que está creciendo cada vez más, está en auge, ya lo sabemos. Y nada, la verdad que en el momento estuve con mi equipo, con mi familia, disfrutando el premio en el momento. No tuve quizás el tiempo para hablar con cada una de las personas que estaban en el jurado. Sí, evidentemente he recibido la felicitación de cada uno de ellos, que al final son profesionales del sector y siempre está muy bien. Pero bueno, ya tendría que tener alguna charla a ver qué fue lo que más les gustó, por así decir. La verdad y sinceramente ayer no me dio tiempo con todo a quizás tomarme el tiempo de preguntar quizás más detenidamente, que me den detalles qué fue lo que más les gustó y tal. Pero bueno, ya eso me quedará. Ahora me voy a preparar aquí la producción, organizar un poco todo el obrador, que bueno, esto cambia mucho, ¿no?
Exacto, lo importante es que ganasteis el premio, ¿no? Y que a partir de ahora toca seguir trabajando, ¿no?, para seguir superándoos a vosotros mismos y seguir haciendo este panetone. ¿Qué es lo que tenéis pensado hacer, aparte del panetone? ¿Tenéis alguna cosa más en mente? Decías antes que eres más pastelero que no panadero, entonces, ¿algún pastel que veremos también,
bueno,
prontito por ahí?
La verdad que esto ahora, como que ayer no me podía ni dormir, ¿no? Porque, bueno,
claro,
ahora hay que pedías una cantidad de mantequilla y ahora, pues, no sabes ni cómo. Bueno, colegas y conocidos te dicen una cosa, gente que ha tenido la suerte de ganarlo también y tienes el comentario, tuve algún comentario ayer, en plan, bueno, prepárate. La verdad que es un equipo joven, que tocamos pastelería, tocamos panadería, tocamos bollería, todo en un buen nivel, siguiendo la línea francesa, que es el un poco la insignia del proyecto este. Hoy, sinceramente, vamos a enfocarnos que todo el mundo que quiera probarlo y que haya disponible panetón, entonces quizás había idea de tener 5 piezas más de bollería. Bueno, ahora hay que centrarse en algunas cosas. El panetone, evidentemente, este año habrá que darle un poco de no sé, de tiempo extra para poder acudir a toda esa demanda que seguramente tendremos. Pero bueno, después, no sé, este año también somos nuevos. El año pasado no tuvimos tiempo de hacer turrones porque no nos daba la vida. Este año tenemos ganas de hacer unos turrones especiales para este año, que se van a lanzar ahora en breves, en las próximas semanas. Luego tendremos el panetone clásico, el panetone de chocolate, y la idea es también hacer un panetone, una edición especial. Es una pastelería francesa, sí, entonces, bueno, hay una idea de hacer una especie de Paris-Brest, que es un postre típico francés, y uh-huh, hacer la masa del panetone que ganó este año el mejor panetone de chocolate, y hacer una fusión con Francia y que sea un guiño a Italia, Francia y, bueno, Barcelona, que estamos aquí, ¿no? Un poco eso será seguramente lo que habrá. Habrá quizás seguramente alguna sorpresa sobre la marcha, pero bueno, eso es un poco lo que haremos este año. Tendremos, sí, nuestros típicos postres que ya teníamos quizás el año pasado. Cambiaremos algún pastel de año nuevo, de Navidad, para el que quiera un pastel para casa o lo que sea. Pero bueno, aquí tocamos muchas cosas,
sí,
hacemos galletas, hacemos pastelería, hacemos bollería, hacemos panadería con fermentación en frío, de masa madre. Bueno, es un lugar que
de todo,
o sea, tocamos muchas cosas. Invito a todo el que quiera a conocernos, que esto también es lo que te da es eso, es un poco también de visibilidad, gente del sector, gente de no el sector, gente que le gusta el producto artesano con el cariño que lleva. Bueno, invito a los que quieran venir a conocer lo que hacemos y aquí estaremos.
Tenéis muchísimas cosas preparadas, además ahora que viene Navidad lo tendréis además muchísimo mejor, ¿no?, para poder estrenaros con nuevas propuestas y con estas, bueno, los turrones, ¿no?, el panetón, al final todo esto. En la mejor época del año para comerlo es ahora en Navidad, así que va perfecto.
Sí, sí.
Felipe de Santa Cruz, muchísimas gracias, enhorabuena por este premio.
Gracias por la llamada y gracias por las palabras también.
Y ojalá podamos probar muy prontito este panetón. Gracias.
Aquí estamos, hasta luego.
I en uns minuts descobrim el que tenen ja preparat aquest any els amics de la gent gran per tal de poder combatre la soledat no desitjada entre els més grans en aquestes dates tan assenyalades.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Atención, atención. Llega diciembre.
Como mola.
Llega diciembre cargado de ilusión, de momentos para compartir. Y este fin de semana, también de fútbol.
¡Empezamos!
Este sábado, Barcelona-Las Palmas, Valladolid-Atlético de Madrid. Y el domingo, Real Madrid-Getafe.
¡Dale, Manolo!
A ver los que aguantan el partido a este ritmo.
Y además, el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno de el deporte.
¿Qué tal, cariño? ¿Cómo ha ido en el cole?
Si ahora siempre guardas silencio, podría estar queriéndote decir algo. Hay señales que podrían decir mucho. Escúchalas y actúa contra las violencias hacia la infancia. Ministerio de Juventud e Infancia. Gobierno de España.
Nueva cosecha primero 2024 de Fariña. Carga completada.
Primero 2024 ha llegado con las botellas cargadas.
Cargadas de buenos momentos.
Ven a la fiesta del primero, pide una copa en alguno de los bares o establecimientos colaboradores y participa en el sorteo de 25 botellones y 25 visitas a Bodegas Fariña.
Consulta las bases en fiestaprimero.bodegasfariña.com.
Primero 2024 de Fariña. Recarga tu copa, disfruta la fiesta.
Desde que existe registro, a más de 1.280 mujeres las quisieron morir. Ni una más, ni una menos. 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Quiso morir.
Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
En dies assenyalats, com és el Nadal, molta gent gran està sola i des d'Amics de la Gent Gran intenten que això no passi. Per això necessiten voluntaris i avui fan una crida aquí al nostre programa. Si pensem en Nadal, és època de retrobaments, de dinars familiars, d'amics i també de grans moments compartits amb els nostres éssers estimats, però no obstant això, per a milers de persones grans, és una època més aviat fosca i trista, on la soledat es fa més evident que mai. A Espanya, més de 2 milions de persones més grans de 65 anys viuen soles, i aquest és un factor que augmenta considerablement el risc de patir soledat no desitjada. Davant d'aquesta realitat, des de la Fundació Amics de la Gent Gran, han posat aquest any en marxa la campanya Encén el seu Nadal, amb l'objectiu de retornar la llum i la il·lusió a milers de persones grans. Sobre el tema, perquè ens expliqui aquesta campanya, en parlem avui amb el director de la Fundació, l'Albert Quilés. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Clar, la tasca que feu any rere any, però aquest any concretament amb aquesta campanya, és molt necessària, no?, sobretot per a aquesta gent gran, no?, que en moments tan bonics per altres, doncs ells ho passen especialment malament.
Exactament. Des de la Fundació Amics de la Gent Gran acompanyem a persones grans durant tot l'any, de fet, cada dia de l'any, però és veritat que hi ha èpoques de l'any més complexes, més difícils, on apareix la melangia, on apareixen els records, on per a aquestes persones, doncs, el fet que s'estigui apropant al Nadal és motiu, doncs, de dificultat, moltes vegades de tristesa, de fins i tot ansietat, no? Aleshores, volem, primer de tot, visibilitzar aquesta situació, explicar a la ciutadania que, malauradament, hi ha moltes persones grans que no estan esperant el Nadal amb il·lusió, sinó que l'estan esperant amb molta dificultat, no? Amb molt de patiment. Llavors, el que voldríem fer és canviar aquest Nadal i canviar la foscor per la llum, no? Canviar la tristesa per la companyia. I per això doncs organitzem tota una sèrie d'iniciatives durant tota aquesta setmana perquè les persones grans se sentin a gust, se sentin en companyia i puguin gaudir del Nadal i no el pateixin.
I quines són aquestes iniciatives? Què és el que fareu?
Doncs bàsicament, de fet, ja estem començant aquest mateix cap de setmana a organitzar tots els dinars de Nadal en tots els territoris en els que estem. I, per tant, el que fem és convidar a totes les persones grans que acompanyem durant l'any a que puguin gaudir d'un àpat de Nadal en companyia. També el que estem fent és repartir cistelles de Nadal a totes les persones grans en els seus domicilis i a les residències. I també el que estem fent ja des de meitats del mes de novembre són activitats de socialització especials, és a dir, activitats, per exemple, doncs, de manualitats de Nadal, activitats doncs, que són visites a mercats nadalencs, sortides culturals, passejos per veure les llums i la decoració del Nadal a totes les ciutats on estem. I són doncs, moments on posem especial atenció perquè ens manifesten, no? Les persones grans ens manifesten doncs, que s'apropa el Nadal i això doncs, no els hi fa bé. No? I, per tant, volem canviar aquesta perspectiva i volem que tornin a gaudir el Nadal amb il·lusió, amb alegria i que puguem encendre, amb aquesta metàfora, un altre cop la llum, no? La llum de l'amistat, la llum de la companyia, perquè les persones grans estiguin a gust i ho visquin amb il·lusió i amb companyia.
Cada any hi ha més persones grans amb soledat no desitjada. Ha anat augmentant això amb el pas del temps?
Sí, de fet, des de la Fundació Amics de la Gent Gran hem observat que ja des de fa molts anys hi ha una demanda creixent de sol·licituds de persones grans que pateixen soledat no desitjada. I el que també hem pogut constatar després de la pandèmia, tota l'època de la post-pandèmia, durant aquests gairebé 5 anys, és que les situacions són cada vegada més complexes. És a dir, hi ha situacions amb persones que ens expressen una major, fins i tot, angoixa, no? un major patiment. Llavors, això ens preocupa molt perquè considerem, des de la Fundació Amics de la Gent Gran, que hem de, entre tots i totes, com a societat, establir una societat en la que els lligams i en el que és les xarxes de proximitat tinguin molta importància, no? Reforçar-les, que realment aquelles persones que convivim en un mateix edifici, que convivim en un mateix barri, doncs que ens puguem conèixer, que puguem comunicar-nos i que estiguem molt atents, tots i totes, tinguem l'edat que tinguem, dels nostres veïns, de les persones properes, i molt especialment de les persones grans, no? Que tenen moltes vegades situacions de vulnerabilitat, situacions de dificultat, fins i tot a vegades situacions de falta d'autonomia física, no? I que això fa que sigui molt difícil a vegades doncs, que puguin fer coses per ells mateixos, no? Poder donar aquest suport, no? Perquè en tenen moltes ganes, ho necessiten, i és de justícia que no oblidem a les persones grans, que les tinguem ben presents i que continuïn tenint un paper rellevant a la nostra societat, que no quedin aparcats.
Això
és el que volem fer des de la campanya Encén el seu Nadal, i per això necessitem fons. Necessitem fons, i per això a la nostra pàgina web, amicsdelagentgran.org, poden trobar tota la informació de les iniciatives que estem desenvolupant i poden fer el seu donatiu, perquè realment necessitem aquests fons, necessitem recaptar 100.000 euros per poder fer front a tots aquests àpats, a tots aquests transports, a totes aquestes persones que estan coordinant que totes aquestes activitats funcionin, es desenvolupin, i també des d'aquí poder fer una crida, si em permeteu, a aquelles persones que vulguin sumar-se al projecte en forma de voluntariat. Perquè si cada vegada, com comentem, hi ha un increment de sol·licituds de persones grans que pateixen soledat, hem experimentat aquest any 2024 un estancament en el nombre de persones que volen fer voluntariat. Per tant, necessitem fons i persones que vulguin ser voluntàries. Ens agradaria molt que les persones que ens escoltessin doncs, t'animessin a poder doncs, compartir una amistat i estar en el projecte de la Fundació.
A més, precisament anava a parlar d'aquestes persones voluntàries, no? Perquè al final sense elles no seria possible poder acompanyar aquestes persones grans que tant ho necessiten. Al final la feina de les voluntàries és aquesta, no? Ajudar a les persones que tenen la soledat no desitjada i es necessiten també voluntaris, no? I gent bona que vulgui doncs, ajudar en aquestes èpoques de l'any i fer feliç a aquesta persona gran que es troba sola. Clar, actualment t'anava a preguntar si hi ha voluntaris suficients. Em dius que no, però aquests anys suposo que haureu tingut molts voluntaris, no?, per poder fer aquestes tasques.
Sí, de fet, el nombre de persones ciutadanes que s'han adreçat a la Fundació Amics de la Gent Gran per fer voluntariat fins a la pandèmia o durant la pandèmia doncs va ser també creixent i estem profundament commoguts i agraïts, no?, d'aquesta mobilització de la ciutadania. Per part de la Fundació tenim una responsabilitat molt gran en poder formar, capacitar, en poder acompanyar totes aquestes persones voluntàries perquè puguin acompanyar al seu torn a totes les persones grans, no? Per això també demanem fons, perquè també necessitem doncs, poder assegurar, tenir una assegurança de tot aquest voluntariat, poder-los formar, poder-los acompanyar, i per tant per això també necessitem aquests fons. Dit això, és dit que aquest any 2024 doncs estem experimentant un estancament, és a dir, no estem podent acompanyar a totes les persones grans noves que fan sol·licitud per poder ser acompanyades, i sí que s'han adreçat persones ciutadanes a fer voluntariat a la Fundació Amics de la Gent Gran, però no les persones voluntàries suficients. Per això fem una crida des d'aquí i ens poden trobar en el 93-207-6773, repeteixo, 93-207-6773. Els informarem de tot, els farem una sessió informativa amb un procés d'acollida perquè puguin fer voluntariat, perquè puguin experimentar el que és una amistat, no?, amb una persona gran. I ara que s'apropa el 5 de desembre, que és el Dia Internacional del Voluntariat, des d'aquí el nostre reconeixement a totes les persones que donen el seu temps, que fan voluntariat amb persones grans, són fonamentals. Per les persones grans són un vincle de confiança que els hi permet recuperar l'autoestima, que els hi permet recuperar la il·lusió. I gràcies també a les persones voluntàries, doncs, serem capaços d'encendre el Nadal de les persones grans. Per tant, necessitem persones que ens puguin oferir el seu temps, persones que ens puguin oferir els seus donatius, i entre tots sumem perquè les persones grans puguin viure un Nadal en companyia.
Exacte. Moltíssimes gràcies, Albert, per la feina que feu, per preocupar-vos per aquesta gent gran, perquè al final, si tot va bé, tots arribarem, no?, i volem estar de la millor manera possible, no?, i gràcies a gent com vosaltres, que gràcies també, per exemple, a aquests voluntaris que durant aquests anys us han acompanyat, doncs heu pogut segurament fer una mica més feliç aquesta època de l'any els que més ho necessiten, així que mirar per ells és també mirar pel nostre futur. Si els ajudem,
exactament,
ens estarem ajudant també a nosaltres d'aquí
uns
anys. Exacte.
Hem de fer junts i juntes, exactament.
Doncs moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, i tant de bo aquest any, aquest Nadal, hi hagi molts voluntaris aquí amb aquesta gent gran i tinguin aquesta llum encesa al Nadal. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt bones festes.
Y ahora queremos hablar de una canción, Tú lo sabes, así es como se llama. La han compuesto y la han interpretado dos artistas de 13 años, Lil Jan de Barcelona y Barbie Dash de Argentina. Y lo que tiene de especial la canción es que va en contra del bullying y del acoso escolar. Los problemas en este ámbito entre los jóvenes va en aumento, y el bullying es uno de los principales factores detrás de esta preocupante tendencia. Por eso han querido transmitir este mensaje con su mismo lenguaje para que llegue a todos esos niños que se encuentren en esa situación, tanto si son los que reciben el bullying como si son los que lo hacen. Lil Jan, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Claro, con esta canción lo que queréis transmitir es este mensaje de superación, ¿no? Sobre todo en un día como es el Día de la Salud Mental, ¿no?
Sí, porque he visto gente que lo ha pasado muy mal con esto del bullying y quiero que se sientan bien.
¿En qué momento se os ocurre la idea de grabar una canción que vaya en contra del bullying, además siendo tan jóvenes, ¿no?, con 13 años?
Sí, bueno, a ver, es que vi una vez en las noticias que cada vez va aumentando el bullying y pues como soy de la edad, más o menos es la edad en la que más bullying se hace, pues con nuestro lenguaje y tal podemos, yo creo, que haya menos o intentar por lo menos que haya menos.
¿Te dedicabas a hacer música normalmente? ¿Era tu hobby antes de esto?
Sí, sí, bastante, sí.
Porque supongo que conocías, ¿no?, eras amigo de Barbie Dash, ¿no? Tu
sí,
otra
bueno,
compañera.
Todo comenzó en las redes.
En las redes sociales, ¿no?
Sí, sí.
¿Y cómo fue todo?
La conocí por las redes.
¿Cómo fue? ¿Cómo
bueno,
fue?
Bueno, pues, que vi su perfil, me gustó mucho la música que hacía, y creamos un beat, y yo creo que, tipo, era la canción perfecta para hacer una colaboración con ella, yo creo.
Además, un mensaje que es muy importante, ¿no?, de trasladar a toda una generación, ¿no?, en estos momentos, pues
sí,
la tuya, ¿no?, que es cuando más se concentra el bullying en esas edades, y además tan marcada también por las redes sociales. Supongo que también abarcáis en este caso el bullying a través de las redes sociales, ¿no? Vosotros mismos, como comentas, os pusisteis en contacto a través de las redes y por allí también pasan muchísimas otras cosas, de acoso escolar, bullying y mil más, ¿no?
Sí, bueno, es que el acoso también por las redes es que es incluso mayor que tipo que normal. Yo creo que por las redes hay más bullying y todo.
Claro.
Así que, bueno, pues intentar que no haya tanto.
¿Y por qué el nombre de la canción de Tú lo sabes?
Porque es como una frase de superación, de que tú puedes y que tú sabes que tú puedes. ¿Sabes? Más o menos.
¿Qué le dirías, por ejemplo, a alguien que está sufriendo bullying?
Pues que se fije en lo que quiere hacer y que ignore a los que le hacen bullying. Piensa que van a por el más sensible y tú tienes que marcar, hacerte fuerte, porque si te ven sensible no van a parar.
Claro, Lil Jan... En estos momentos eres un ejemplo, ¿no? Y sobre todo sirves de ayuda para todos estos niños y niñas que pasan por esta situación. ¿En algún momento lo has vivido tú con alguien cercano o contigo mismo para tener tanta conciencia sobre este tema?
Pues por suerte no. Por suerte no, pero es que en las noticias lo he visto y tal y...
Ya.
Y pues...
Pues eres un ejemplo. Ojalá todos los niños fueran como tú, Lil Jan, y
sí, muchas gracias.
Y estuvieran tan concienciados sobre el tema y ayudaran a los demás como tú lo haces. Seguro que esta canción llega a todos. Además, también estaréis de gira, ¿no? Podemos decir, o sea, podréis llevar esta canción a muchísimas partes y hacer
sí,
que la gente pues tome nota.
Sí, bueno. Estaremos por Colombia, sí.
Exacto. También supongo que la distribuiréis por los diferentes colegios, ¿no? Aquí en Barcelona seguro que se da a conocer muchísimo. Nosotros ahora también la pondremos aquí para que todo el mundo pueda escucharla y se elimine el bullying. Ojalá no exista después de que hayan escuchado esta canción. Muchísimas gracias por hablar con nosotros y por hacer tantas cosas bonitas como esta canción para ayudar a los demás. Lil Jan, como te he dicho, eres un ejemplo. Gracias.
Gracias a vosotros.
I ara volem parlar amb el Josep Anton Ortiz, que és pagès de Torrebesses, al Segrià, i que ha presentat un oli que ha produït de les oliveres que cultiva amb música i amb un resultat, diu, molt beneficiós. Avui volem parlar amb ell perquè ens expliqui una mica com influeix aquesta música a les plantes i a l'oli, concretament, i com és que té, doncs, aquesta afició, d'on li ve. Sobre el tema parlem amb ell. Josep Anton, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Clar, el primer que llegim de tu és Oli cultivat amb música. Això ja crida moltíssim l'atenció. I el primer que volem saber és en quin moment et planteges o penses que això pot ser útil, no? I que pot influir en la qualitat de l'oli, en aquest cas.
Bé, jo crec que caldria situar-se a Torrebesses, que és un entorn especial, és un poble que té moltíssim patrimoni, i dona la casualitat que aquí, a Torrebesses, hi ha la finca, la torre, on vivia l'il·lustre Emili Pujol, un músic internacional, una persona amb habilitats especials de la guitarra, que tots coneixem, i ell no va tindre descendència i va donar la seva finca a una fundació que és Aspros, no? Bé, dona la casualitat que, bueno, ens vam enterar i vam arrendar aquesta finca per 20 anys, no? Clar, allí on vivia Emili Pujol, la veritat és que em semblava que no sé, que havíem de rendir-li un homenatge, no? El paratge és preciós, és una vall molt única. I vam decidir, ficar un sistema de megafonia per la finca i col·locar, pues, la seva música, evidentment, música suau, música clàssica, ens encanta Mozart, ens agrada molt també, pues, algunes cantants i cantautors que són especials per nosaltres, com per exemple la Montse Castellà, que és una noia que pues, ens agrada molt sentir-la, no? I altres, no? I així vam prendre la decisió de que al moment que florien les oliveres fins a la collita ficaríem un sistema de megafonia que es connectava a la primera llum del sol i s'apagava quan baixava la intensitat del mateix. I així, bueno, crec que hem arribat, pues, en un producte molt, molt, molt especial.
Mm-hmm. I quins canvis heu notat, per exemple?
Bé, nosaltres els primers canvis els vam veure les plantes, no? La reacció de les plantes, nosaltres, a veure, és el sisè any, la sisena collita, aquest any ja és la certificació en ecològic, i el que veiem és a les plantes un estat especial, vull dir, ho notes. Els pagesos notem quan les plantes estan bé, sí que és important regar-les, tractar-les, cuidar-les, però també notes quan la planta està molt bé, no? I veiem, pues, que l'estat de la planta està bé, ideal. Ara que hem cosechat, hem fet la primera premsada, la vam fer el 14 d'octubre, i Josefina Aran, que és la catadora del panell d'olis oficial del departament, l'ha aprovat, i juntament també amb amics i amigues seues, ens diu clarament que és un oli diferent. Un oli que no té defectes, que té unes qualitats que ressalten. Per exemple, dir una anècdota, no? Té sabors avellana, que no és normal en un oli, no?
Clar.
Es noten coses, no? Aromes, olors... crec que val la pena provar-ho. A vegades les forces molen a explicar un producte que esteu i algú pot pensar que, evidentment, que estàs dient, pues, totes les excel·lències, no? Però jo crec que s'ha de provar i realment veure si les persones noten també aquest fet, no? Aquest fet especial, diferent, exclusiu, que ningú té a les Terres de Lleida. Mm-hmm. Per tant, us convido a provar-lo.
Clar, tu mateix dius que les plantes, tot i no tenir orelles, senten la música i és a través d'una ona física que viatja per l'aire i que, doncs, la poden detectar, que els resultats són ben visibles. Llavors, clar, hi haurà gent que pensarà, ostres, això no és possible, no sé què, però tu assegures que sí, no? Que els resultats són molt beneficiosos i que realment és així, que noten la música, i en aquest cas, com deies, una música més aviat clàssica, no?
Bueno, suau, agradable als oïdos. Pensem que les plantes, evidentment, no tenen sistema nerviós, però sí que actuen per vibracions. Hi ha publicacions, La vida secreta de les plantes, no és un llibre que s'ha fet famós, i estudis, sabem que la música és beneficiosa per els animals, les vaques, les gallines, evidentment, les persones ens encanta, però sí que és cert, hi ha estudis molt clars i molt concrets, que una música agradable, una música de Mozart, fiques una planta ornamental, i la veritat és que és espectacular. Si assíduament ho fas, ho notaràs, al igual que si fiques una música estrident, sirollosa, amb molt volum, pots arribar a carregar-te una planta. I és molt clar. El que passa és que de vegades No parem a fixar-nos en aquests detalls, no? Uh-huh. Però és cert que la música el que ens està donant és un producte que jo penso que té una mica de, el que diríem, ànima, no? Té una personalitat pròpia i jo el que s'emplaço és a provar-lo, perquè a vegades les paraules, com deia abans, se les emporta bé, no?
Exacte.
Però que per tant, proveu-lo i després parlem.
Tant de bo el puguem provar. Quantes ampolles has pogut fer fins ara, més o menys?
Sí. La finca és gran, té 31 hectàrees i mitja. El que hem fet és una primera premsada molt exclusiva, de 700.000 botelles, de mig litro. El preu de la botella són 15 euros i la veritat és que el producte és igual. Després vindrà una altra collita, que serà un oli més madur, també de molta qualitat, i vendrà en garrafetes de llauna de 3 litros, no?
Uh-huh.
Bé, doncs jo crec que tindrem algo molt exclusiu i algo que serà diferent i a un preu més assequible. Per tant, ara podem aprofitar aquestes primeres ampolles i després anirem a la collita d'un oli més suau, més madur.
Exacte. Doncs, Josep Anton, moltíssimes gràcies per parlar-nos d'aquest oli que amb tanta estimació fas, no? Perquè es nota que t'agrada el que fas i com cuides a les plantes amb aquesta música. Estarem encantadíssims de provar-lo, t'he de dir. Moltíssimes ganes ara, a més, després d'escoltar-te i que continuï així, que continuï aquesta música, no? Amb aquest oli tan especial aquí a Torrebesses del Segrià i que tothom vingui a provar-lo. Moltes gràcies.
A vosaltres, i que la música ens acompanyi.
Exacte, això mateix. Merci.
Adéu-siau. Adéu.
I continuem d'aquí no res per parlar d'un robot. Un robot que serviria per repartir paqueteria.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Querida energía, ¿recuerdas los veranos en los que decíamos, madre mía, que alguien abra una ventana? Pues hoy hemos entendido que es mejor hacer todo lo posible por no dejarte escapar.
En IDAE cumplimos 40 años transformando actitudes y hoy entre todos le estamos dando al país una nueva energía para crecer y avanzar como sociedad.
Ay, querida energía, lo que hemos cambiado y lo que vamos a cambiar.
Únete en energiaparaelcambio.com. IDAE, Gobierno de España.
Este es el Fiat Professional Doblo con más longitud de carga que nunca. Casi 3,5 metros, gracias a Magic Cargo. Disponible en gasolina, diésel o eléctrico desde 17.220 € masiva. Financiado con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
¿Qué tal, cariño? ¿Cómo ha ido en el cole?
Si ahora siempre guardas silencio, podría estar queriéndote decir algo. Hay señales que podrían decir mucho. Escúchalas y actúa contra las violencias hacia la infancia. Ministerio de Juventud e Infancia. Gobierno de España.
Solo hasta el domingo en el Black Friday Total del Corte Inglés tienes este jamón de bellota ibérico 50% raza ibérica de 8 kilos por 199 €. Y además, llévate un 10% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas para próximas compras en charcutería. Solo en el Black Friday Total del Corte Inglés. En tienda web y app.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del Plan de Recuperación gestionados por el ICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Us imagineu que heu de rebre un paquet i en lloc d'un repartidor us l'entrega un robot? Això s'està assajant ja aquí a Catalunya. I ara volem parlar de que la UPC està assajant un robot autònom de distribució de paqueteria pels carrers del Born de Barcelona. La intenció del robot és substituir els models de repartiment tradicionals per opcions més sostenibles i que no alterin la circulació, com per exemple oferien els robots. En aquest sentit, segons dades del projecte Botnet, s'ha entrat a reduir l'impacte mediambiental, el transport de les mercaderies tradicionals provoca el 20% del trànsit i el 40% de les emissions. Per això avui volem parlar sobre aquest robot, si seria útil, si seria factible i si és possible que a partir d'ara l'anem veient pels carrers de la ciutat. Àngel Santamaria, coordinador d'aquest projecte Botnet, molt bon dia. També ets investigador de la UPC, per cert. Bon dia.
Sí, hola, bon dia. Sí, soc professor de la Universitat Politècnica.
Exacte.
I investigador de l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial.
Això mateix. És possible que a partir d'ara comencem a veure robots de repartiment de paqueteria per la ciutat de Barcelona?
A la ciutat de Barcelona veurem com evoluciona el model de mobilitat que trien, però nosaltres estem intentant desenvolupar tecnologia per posar-los fàcil. El que està molt clar és que el repartiment amb transports tradicionals que utilitzen amb mitjans de combustió de combustibles fòssils no són una bona solució a futur i, a més, provoquen congestions de trànsit, són contaminants, soroll, molesten a les veïnes i els veïns. Llavors, si la societat segueix anant en aquesta direcció de cada vegada tenir un consum de paqueteria més fraccionat, o, per exemple, el consum online, doncs nosaltres intentem desenvolupar aquesta tecnologia per oferir alternatives al transport una mica més amables, que no siguin sorolloses i intentar que no contaminin tant.
I, per exemple, aquest projecte, l'objectiu suposo que serà aquest, no?, que sigui més sostenible, però com sorgeix? En quin moment se us passa pel cap crear aquest robot per repartir paqueteria?
Sí, el concepte de repartiment de paqueteria amb un vehicle elèctric petit i que sigui autònom sorgeix el 2017-2018 des de Carnet amb la Laia Pagès i l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial amb el professor Alberto Sanfeliu, en el que comencen a pensar en un primer prototip i com encaixaria a nivell de mobilitat. Llavors es desenvolupa aquest primer prototip i es va finançant a partir de diferents projectes que persegueixen diferents objectius. No? Ara, per exemple, estem amb el prototip 2, en el marc del projecte Botnet, del qual en soc coordinador i investigador principal, i concretament ara tenim amb aquest segon prototip la tecnologia prou desenvolupada com per portar-la en un entorn real. I en concret, volem provar en un entorn amb alta densitat de població, que implica que els edificis són alts, que tenim una recepció de GNSS o GPS que no és bona, i que a més hi ha persones, o bastantes persones, i bicicletes i altres vehicles, en carrers peatonals. Val? Tota aquesta problemàtica és la que estem ara treballant i per la que estem preparant el robot perquè pugui navegar en aquest entorn.
I té també diferències respecte a altres vehicles, no? A altres models, com per exemple els vehicles ADD, no? En la mida, també en les rodes, no? Aquest robot, com està format? Què és el que té d'especial i què és el que el fa, doncs, que pugui servir per això, realment?
Sí, diguéssim, la línia de vehicles autònoms, en general es veuen dos tipus de vehicles que intenten automatitzar vehicles de gran volum, com per exemple fer autònomes furgonetes de repartiment, o, pel contrari, vehicles per repartiment de paquets molt individualitzats, val? Robots molt petits. La ONA el que busca és un entremig, obtenir una capacitat de repartiment de, per exemple, doncs, una desena de paquets, una cinquantena de quilos o una mica més, i buscar el poder repartir a diversos punts dins una mateixa ruta, que no necessàriament hagi de ser per un carrer o per la circulació. La majoria de vehicles autònoms, diguéssim, grans, només estan preparats per anar pel carrer com van els vehicles normalment, i la ONA l'estem desenvolupant perquè pugui anar per zones on no poden entrar els vehicles. Llavors, a més, que tingui una capacitat suficient per fer diversos repartiments a la vegada.
Clar, clar. I com estaria format? Quantes rodes tindria? Com seria de gran?
Sí, la ONA té 6 rodes, fa aproximadament uns 2 metres de llarg i 1,5 metres d'ample, i està dissenyat amb unes formes suaus. Vam treballar bastant aquesta part de disseny perquè sigui agradable a les persones i no generi animadversió, mm-hmm. que les persones no se sentin agredides en el seu propi entorn per un robot. Llavors, alhora, és un robot que és silenciós i que ha d'intentar tenir un impacte mínim en l'entorn veïnal.
D'acord, d'acord. Sí que és cert que encara s'ha de regular per on circularien, per exemple, aquests robots, no? Però, per exemple, en una ciutat com Barcelona, seria factible, es podria, per exemple, organitzar de manera que doncs, aquest robot pogués circular sense cap tipus de problema? Vosaltres ho veieu, això?
Sí, justament és una de les coses que estem intentant estudiar en el projecte Botnet. Per una banda, estem realitzant simulacions amb diferents escenaris com podem tenir a la ciutat de Barcelona per saber quin número de robots serien possibles utilitzar en un barri, quants en necessitaríem per fer el repartiment de paqueteria que s'estima que es fa a diari, quines són les distàncies que s'haurien de recórrer. Estem fent, diguéssim, tot aquest estudi a nivell teòric i després a nivell pràctic estem posant el prototip aquest, el segon prototip de la ONA, sobre el terreny per veure la problemàtica. Aquí també estem fent enquestes als negocis per veure si creuen que seria interessant i alhora enquestes a les persones que veuen els robots pel carrer. Uh-huh. Aquí analitzarem l'acceptació de la tecnologia i també intentarem veure si és un model que es pot plantejar com a viable.
D'acord.
En principi, la ONA, ara mateix, la podem fer circular, tenim permisos per fer-la circular per entorns peatonals, en zones controlades. Uh-huh. I si això evoluciona i interessa, doncs ja treballarem perquè sigui una realitat el més aviat possible.
Perquè seria segur, tant, no dic el robot en si, sinó si circulés sol pel carrer, seria segur? O, per exemple, alguna persona irresponsable podria, per exemple, robar un paquet o inclús, fins i tot, jo què sé, malmetre el robot. En aquest cas parlaríem d'una seguretat entorn al robot, també?
Sí, nosaltres una de les coses que estem treballant és justament aquesta seguretat. De cara a la interacció amb els vianants, el robot ONA és intel·ligent, o sigui, sap que ha d'evitar qualsevol contacte amb les persones, li donem uns marges de seguretat perquè no pugui haver accidents, etcètera, etcètera. Llavors, pel tema de vandalitzar la ONA, els paquets van protegits a dins del robot, llavors es pot vandalitzar com es pot vandalitzar una furgoneta de repartiment, mm-hmm. per dir-ho. Sí que és cert que és bastant interessant observar, i és una de les coses que preguntem a les enquestes, amb la reacció que generen la gent, perquè tots tenim una cultura i un robot no és una cosa que veiem habitualment per al carrer.
Sí.
Llavors, això a vegades, doncs, en la majoria dels casos, genera curiositat. Tant és així que moltes vegades genera tanta curiositat que les persones rodegen el robot fent fotografies i, mm-hmm. i etcètera. Llavors, el robot ona no es pot moure fins que el deixen moure.
Clar. Clar.
La part de vandalitzar, doncs, com qualsevol altre vehicle, podríem vandalitzar.
Ja. I en qüestions de feina, això trauria, per exemple, llocs de feina a la gent, als repartidors, o no?
Jo crec que no. Jo crec que no, perquè un a nivell d'implantació en el territori, si es porta a terme aquest tipus de model, el primer que és més evident seria que la ONA acompanyés a la persona que reparteix, alleugerint així la càrrega de la persona i que no hagi d'empènyer doncs, tota la càrrega de paquets. Així la ONA podria ser autònoma a nivell de seguir la persona. Això té diversos avantatges. Per exemple, la persona que fa el repartiment pot ser una persona especialitzada en repartir paquets i no té per què ser una persona especialitzada en el disseny de la tecnologia o en la part enginyeril. i alhora la persona aquesta pot actuar com a pilot de seguretat. Si en un moment donat es produeix una situació inesperada, doncs la repartidora o el repartidor doncs, també podria agafar el control del robot i moure'l.
Clar. Doncs, Àngel Santamaria, ara estarem pendents a veure si finalment comencem a trobar-nos aquests robots per aquí la ciutat, a veure si aquestes fases de proves, no, aquest assaig, doncs evoluciona i estarem encantats de seguir, de seguir-vos la pista i de seguir veient i informant-nos a veure això com avança. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per aquests avenços, que sempre, si són positius, sempre van bé. Gràcies, Àngel.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Quant de temps estem disposats a esperar per un taxi? 10, 15, 30 minuts? A vegades trobar un taxi en una gran o mitjana ciutat pot ser una cosa complicada de nit o algun cap de setmana. Acudir a una parada o telefonar a la central per demanar directament un sol ser una possible solució. Però també pot passar que de cop i volta aparegui una llum verda al fons del carrer. Sempre s'acaba trobant, però no obstant això, hi ha una part de la població espanyola que no té tanta sort amb els taxis. I és que a l'espera d'un taxi adaptat és una carrera d'obstacles de molta paciència i dificultats perquè n'hi ha molt pocs. És més, aquesta espera pot arribar a ser de 2 hores i mitja o que mai arribi a aparèixer un vehicle disponible qualsevol dia i a qualsevol hora. Avui parlem de les persones amb discapacitat que necessiten aquest taxi adaptat. En teoria, el 5% dels taxis haurien de ser accessibles segons l'ordenança municipal de grans ciutats com Barcelona, però això no es compleix. El dia a dia d'una persona dependent i que ha d'agafar un taxi és un veritable patiment. Com dèiem, per llei, el 5% dels taxis a Barcelona haurien de ser adaptats, però actualment l'oferta se situa al 3,6%. A més, cal destacar que, tot i que es troben per sota del llindar mínim, s'han multiplicat gairebé per 4 des del 2018, quan només hi havia 97 llicències per mobilitat reduïda. Ara hi ha 374 vehicles d'aquest tipus que circulen per tota l'àrea metropolitana de Barcelona, i els propis taxistes asseguren que la ciutat no està pensada per les persones amb mobilitat reduïda. A més, afegeixen que els respatllers els fan malbé l'esquena en anar amb cadira de rodes dins del cotxe, que han de fer trajectes molt llargs i que els carrers de Barcelona són molt caòtics per poder descarregar els usuaris de forma segura. La Pilar Guinovart s'ho troba en el seu dia a dia i explica que per sol·licitar un taxi del servei porta a porta cal plantar-se davant de l'ordinador 48 hores abans del trajecte, sense comptar caps de setmana.
Per demanar un taxi adaptat, per jo utilitzar-lo, he de trucar en 48 hores. És a dir, 2 dies abans, per exemple, si jo el vull el divendres, dilluns al matí a les 8 ja m'he de posar a trucar. Aleshores, a les 8 del matí del dilluns està col·lapsat, tot està col·lapsat a la centraleta perquè som... Barcelona és molt gran i són milers de persones.
Sí.
I anem allà a trucar. Doncs un dia em puc estar 20 minuts, amb una miqueta de sort, un altre dia mitja hora, que al final els aconsegueixo.
I és que diversos usuaris protesten contra aquest horari tan estricte que han de seguir per emplenar un formulari en línia i denuncien que després d'emplenar la sol·licitud amb els punts de partida i la destinació, els arriba un correu dient que no hi ha taxis. A més, una altra opció és fer la petició per trucada, però suposa llargues cues d'espera al telèfon sense èxit. Per això asseguren que els prenen el pèl i que quan es queixen la resposta que reben és que és un servei que funciona quan tenen taxis disponibles. La solució, en aquest cas, és pagar-te'l tu mateix.
Demanes el taxi i te'l pagues, clar, perquè aquests que estem dient, això que estem parlant de que és la centraleta que està col·lapsada, tot això, només paguem el mateix que val un bitllet de metro o d'autobús, a on vagi de Barcelona. Clar, si jo me'l pago ja no.
El servei de transport especial va dirigit a les persones que compleixen els requisits per tenir la targeta blanca, és a dir, les persones empadronades a la ciutat de Barcelona amb discapacitat i que superen el barem de mobilitat reduïda. La normativa es va aprovar el 2009, quan hi havia 24.600 persones que complien els requisits, una xifra que ha augmentat un 87% fins a arribar a 46.000 titulars de la targeta el passat any 2023. Tot i això, el nombre de persones que han arribat a accedir al servei és una xifra molt més reduïda en els dos anys, 3.115 persones el 2009 i 5.147 l'any passat. No obstant això, per evitar llargues hores d'espera, recorren a empreses de serveis adaptats com, per exemple, Taxi Amic. La companyia permet reservar hora d'anada i tornada amb una antelació de 24 hores i només requereix un missatge de WhatsApp sense formularis ni cues al telèfon, però el preu, en aquest cas, també canvia. Ho explica Jordi Galván, gerent de l'empresa Taxi Amic.
Som l'única empresa, l'única emissora de la ciutat que té el 100% de la flota adaptada, no? Òbviament, un vehicle que ja només per volum ja pot costar molt més que un vehicle convencional. Després té el problema de l'adaptació i tot això encara és molt més. Avui en dia, pràcticament, quan un taxista vol canviar el vehicle, que el té que canviar perquè li pertoca, li pot anar gairebé el doble d'un vehicle actual de híbrid o elèctric, amb l'afegit que aquests vehicles grans actualment encara no estan molt desenvolupats els elèctrics ni els híbrids, no? La tarifa, de fet, és la mateixa, perquè els taxis funcionen en taxímetre igualment, no? L'única diferència és que hi ha uns mínims, no? Un mínim de recorregut. Hi ha uns valors que són diferents. Però a l'hora de recorreguts llargs és el que compta el taxímetre. En aquest aspecte és tot igual que un taxi habitual.
Una dedicació que tenen ells, però no la resta de vehicles en una ciutat com Barcelona, que encara, malauradament, no està del tot feta per les persones amb mobilitat reduïda.
Totes les emissores, suposo que qui menys té algun adaptat, però aquest servei, vull dir, però no estan dedicats a això. Vull dir que quan tindrà cotxes adaptats, però igualment estan fent altres serveis, no? No estan exclusivament per aquesta qüestió.
Clar.
Nosaltres, com tenim que cobrir serveis dels ajuntaments de Badalona, de Santa Coloma, de Barcelona, d'Hospitalet, és una altra qüestió, perquè tenim tot, la dedicació és constant, no?, amb ells. Bueno, Barcelona, de fet, fa molt, de fet, per l'adaptat, perquè a nivell de carrers i tot això, i d'accessos, i autobusos, i ascensors per metro i tot això, està fent molt, el que passa que mai és suficient, realment, no? El que sí que dificulta a nosaltres, a nivell de circulació sí que ens dificulta molt.
Per tant, una situació molt complicada avui en dia encara per les persones amb mobilitat reduïda que no es poden moure lliurement per ciutats com és Barcelona. I ara volem parlar de la investigadora de la Fundació CRIS contra el càncer, la Meritxell Rovira, que ha aconseguit descriure un mapa celular, un mapa de les cèl·lules del pàncreas, que ajudaria a dissenyar millors tractaments contra el càncer de pàncreas i la diabetis. Aquest estudi permetria comprendre millor com es desenvolupa el càncer de pàncreas, la supervivència del qual als 5 anys és menor del 10%. Ella és investigadora de la Fundació CRIS contra el càncer, també jefa de grup de regeneració pancreàtica a l'Institut Irivell, i també compta, que ara parlarem també d'això, amb una beca d'excel·lència de la Fundació CRIS contra el càncer d'1.250.000 euros per la seva investigació, una de les més altes de la Unió Europea, que provenen de la societat civil. En parlem amb ella, doctora Meritxell Rovira, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, moltíssimes coses, no? Veiem per aquí, veiem que professionalment doncs, ho estàs fent molt bé, no?, amb aquesta investigació contra el càncer de pàncreas. D'on surt aquesta investigació? En quin moment decideixes posar-te en marxa per descobrir això, per descobrir aquest mapa de cèl·lules?
Pues, bueno, tot va començar amb un origen diferent, que no tenia res a veure amb el càncer de pàncreas, perquè el que nosaltres volíem entendre era l'heterogeneïtat que hi ha en el pàncreas, i aquesta heterogeneïtat podia tenir relació amb patologies pancreàtiques. I després d'aquest descobriment ens hem donat ens hem adonat que sí, que realment aquesta heterogeneïtat la podíem correlacionar amb diferents tipus de tumors pancreàtics, i és una heterogeneïtat que existeix en els pacients, no? Un tumor d'un pacient no és igual a un altre, i això ens va fer pensar que havíem d'anar a la cèl·lula d'origen i estudiar aquests tumors des de la cèl·lula que els genera, per així poder desenvolupar teràpies més personalitzades i identificar biomarcadors per una detecció el més aviat possible.
Mm-hmm, perquè actualment la supervivència als 5 anys és menor del 10%, o sigui, encara estem parlant de que queda moltíssim per fer i, malauradament, afecta de manera molt greu, no?
Correcte. Sí, és el tumor amb pitjor supervivència. Aquest any estem al 12%, més o menys. 12% de supervivència a 5 anys. I és un tumor molt agressiu, que a més es diagnostica tard, perquè la seva sintomatologia és molt general. És mal d'esquena, malestar, perdre de pes una mica, el fet de que la sintomatologia sigui molt general, que no tenim un bon biomarcador per detectar-lo de manera aviat, i el fet de que no respon a les teràpies actuals fa que la supervivència sigui molt, molt baixa.
Mm-hmm. A qui afecta generalment?
Pues generalment el càncer de pàncreas afecta tant a homes com a dones, i fins ara estava afectant a una població d'edat avançada, no? Per sobre dels 60-65 anys. És veritat que en els últims anys hem vist, no només en càncer de pàncreas, sinó en tumors gastrointestinals, que han començat a augmentar els casos en gent que està per sota dels 50 anys, no? Gent molt més jove del que estava habituat, i això és un problema que també s'ha d'abordar, no? Entendre per què està passant això.
Mm-hmm. I per què avui en dia, ara comentaves, no?, que encara queda moltíssim per conèixer, no?, i també és un dels càncers amb pitjor pronòstic, per què avui en dia encara no s'ha estudiat suficient?
Jo crec que no és que no s'hagi estudiat suficient, és veritat que la financiació en càncer de pàncreas ha sigut molt baixa, només un 2% de la financiació en càncer ha estat dedicada a càncer de pàncreas. És veritat que això ha tingut un petit canvi en els últims 7-10 anys, i de fet, en aquests últims anys hem vist un increment de supervivència. O sigui, hem passat en els últims 15 anys d'una supervivència del 7% al 12%, que no sembla molt, però és quasi el doble. Llavors, és veritat que veiem una correlació en un increment de la financiació, es correlaciona amb un increment de la supervivència gràcies a la investigació.
Uh-huh. I a part del càncer de pàncreas, parleu també, i tu concretament parles també, de la diabetis, no? Una cosa va lligada a l'altra.
Bueno, sí, la diabetes evidentment és una malaltia del pàncreas. Hi ha pèrdua de cèl·lules beta i els pacients no produeixen insulina, no? I el que hem identificat és també, dins d'aquest estudi que hem fet dins de les diferents cèl·lules del pàncreas, hem identificat poblacions que ens han permès al laboratori poder generar cèl·lules beta a partir de cèl·lules ductals. I estem tirant aquest projecte també endavant amb relació amb diabetes, evidentment no amb càncer, però per poder fer una teràpia cel·lular per tractar els pacients diabètics.
Clar. Al final, la investigació és només possible, no?, quan hi ha una bona financiació, i el càncer només es cura amb investigació. És així, no? I al final és el que tu estàs fent. Has aconseguit, doncs, desenvolupar aquest mapa cel·lular. Encara estàs estudiant, doncs, molt aquests resultats, no?, que ara ens explicaves. Però també tens una vida personal més enllà de la part professional, que t'ha portat fins a estar on estàs ara professionalment, no? Una cosa ha anat lligada a l'altra, i vulguis o no, doncs t'ha fet estar ara aquí on estàs, oi?
Sí, sí. Bueno, jo professionalment he tingut sort. També he estat en laboratoris excepcionals que m'han ajudat molt a impulsar la meva carrera científica, però també, bueno, pues tinc una vida personal, tinc família, tinc fills, el qual a vegades dificulta també una mica al rol de la dona en la ciència, no? Perquè és un camp molt competitiu i crec que he tingut la sort de tenir una parella que m'ha ajudat molt en això, i a més estic molt sensibilitzada amb projectes en càncer, perquè jo mateixa he sigut pacient, uh-huh. He sofert càncer de mama, i crec que tot junt fa que tinguem, almenys crec que tinc una visió molt més àmplia i més humana quan parlem de càncer.
Exacte. La implicació et ve directa, no? Perquè en aquest cas has sigut pacient, el saps tractar a la perfecció, en aquest cas els entens des de la primera persona, i la part professional, doncs en aquest cas, a part de ser professional, també va molt lligada sempre a la part personal, no? Has aconseguit identificar 15 noves poblacions de cèl·lules del pàncreas, cadascuna d'elles amb els seus comportaments i les característiques particulars, però ara, per exemple, a partir d'ara, què? Què és el que espereu que passi i quins són els vostres o els teus objectius, els reptes d'ara endavant, per exemple?
Els reptes en els projectes que tenim ara és realment estudiar com es generen els tumors des de la primera cèl·lula, de manera que això ens permet identificar biomarcadors que permetin el diagnòstic del càncer abans que sigui massa tard. Això és un dels principals objectius. No volem detectar el càncer quan és un tumor primari que podem tractar, que no sigui metastàtic, com és la majoria dels casos quan es diagnostica càncer de pàncreas. I, a més d'identificar un biomarcador, volem fer medicina personalitzada. Si podem entendre l'heterogeneïtat dels tumors, podem identificar quines teràpies haurien de dirigir-se a cadascun dels pacients. Crec que això és primordial, perquè el que ens hem donat compte en càncer de pàncreas és que no entenem per què els pacients no responen correctament. Hi ha una petita proporció d'ells que responen, per això hi ha un 12% de supervivència, i hem d'entendre què hem de fer amb cadascun d'ells que sigui diferent, que ens permeti que tots tinguin la mateixa possibilitat de supervivència.
Mm-hmm. Doncs tant de bo això ho aconseguiu, tant de bo aquesta financiació doncs estigui allà per la investigació, per ajudar aquests pacients amb càncer de pàncreas, i aquest percentatge de supervivència pugui pujar i ser un dels càncers també més aviat curables, no?, que no incurables com encara avui en dia. Moltíssimes gràcies, Meritxell, per dedicar-te a això, per fer la teva feina tan bé com la fas, i sobretot doncs, per lluitar per la salut de les persones, en aquest cas estudiant i investigant això. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
I d'aquí una estona parlarem amb l'artista Ezio Oliva, que ha fet una col·laboració amb Carlos Baute i avui ens la ve a presentar.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Un mes de la dana.
Aún no hemos ni cobrado ni los 5.000 euros.
Cada dos horas pongo un calefactor para que vaya secando.
En COPE seguimos junto a Valencia, contándote todo lo que pasa, los trabajos de reconstrucción y dando voz a las víctimas.
Se cumple un mes de la tragedia de la dana.
Desde Catarroja, una de las zonas cero, y lo que tenemos es polvo que no nos deja ni hablar.
Para contarte cómo está la situación sobre el terreno un mes después.
Aquí en Paiporta han llegado a
los negocios siguen destruidos, la mayor parte de ellos.
Que no se nos olvide la catástrofe y el desastre de esta pobre gente.
COPE con los afectados por la dana.
Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Solo hasta mañana en el Black Friday Total del Corte Inglés, hasta un 40% de descuento en moda, lencería, zapatería, belleza, tecnología, hogar, deportes, ocio. Y además recuerda que puedes canjear tu 15% de regalo para tus próximas compras hasta el lunes 2 en todo. Consulta condiciones, solo en el Black Friday Total del Corte Inglés, en tienda web y app.
¿Qué tal, cariño? ¿Cómo ha ido en el cole?
Si ahora siempre guardas silencio, podría estar queriéndote decir algo. Hay señales que podrían decir mucho. Escúchalas y actúa contra las violencias hacia la infancia. Ministerio de Juventud e Infancia. Gobierno de España.
El próximo lunes, con motivo del 25 aniversario de la declaración de la UNESCO, La Tarde viaja a La Laguna, Tenerife, ciudad patrimonio de la humanidad. Un ejemplo único de ciudad colonial no amurallada que conserva su trazado original de 1500 intacto durante siglos. Recuerda, el próximo lunes, La Tarde en La Laguna, ciudad patrimonio de la humanidad. Ayuntamiento de La Laguna.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
L'artista Ezio Oliva arriba al matí del cap de setmana per presentar-nos el seu nou tema amb Carlos Baute.
Que me hiciste morí de amor y tú me reviviste.
Y no lo olvidaré porque se siente igual, igual que esa primera vez que nos besamos. Parece que fue ayer, pero llegaron años y no se me va, no se me va.
Hay 100 maneras de decirte.
Hoy tenemos con nosotros a Ezio Oliva, artista Latin Pop, que viene a presentarnos su single Sevilla junto al gran Carlos Baute. Actualmente se encuentra componiendo, creando nuevas canciones y también trabajando muy duro por aquí en España en todos sus proyectos. Ezio, muy buenos días.
Hola Mar, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Encantados de tenerte aquí con nosotros.
Yo, la verdad es que feliz, es mi primera vez, claramente no en Barcelona. A Barcelona he venido varias veces, he venido a cantar, en fin, es una ciudad que me encanta, me flipa, como ustedes dicen.
Ya, ¿no? Estoy acostumbrado al lenguaje de aquí y todo.
Bueno, me estoy acostumbrando, pero es sí mi primera vez aquí en los estudios, que están lindos, y de verdad que muy, ya fuera de bromas, muy feliz, muy agradecido. Y la verdad es que muy sorprendido con esto que está empezando a pasar con Sevilla, ¿no? Que es una canción que he hecho con Carlos, tipazo además, la verdad, más allá de la artistaza que es un tipazo. Y bueno, después de un año de picar mucha piedra, ¿ustedes cómo le dicen? ¿Pala?
No, así
¿Pico y
también.
Pala? ¿Pico
sí,
y pala?
Sí, okay. también.
De estar trabajando muchísimo, de dejar a mi familia, yo tengo dos hijas en Perú, y la verdad es que es durísimo, no te voy a negar, es durísimo, vengo hace un mes fuera, pero es lo que quiero y estos son mis sueños y lo estoy empezando a tocar poquito a poquito. Y la verdad me siento muy contento de estar empezando a darme a conocer aquí en España, ¿no?
¿Cuántos años tienen las niñas?
4 y 7.
Bueno, ellas ya saben un poquito, ¿no?, que su padre está trabajando, que les va a dar lo mejor, ¿no?, que pueda darles. Y aunque esté un tiempo fuera, seguro que saben que es para la música y seguro que ven también todo el éxito, ¿no? Hay colaboraciones como esta con Carlos Baute. Además, Sevilla, ¿no?, que vienes a España y justo se llama Sevilla la canción. ¡Qué casualidad también!
Casualidad y no casualidad, y te voy a contar rápidamente, es que es la historia, es una historia real. Es la primera vez que me toca escribirle a algo que no es algo personal, porque yo en todas mis canciones siempre he escrito acerca de vivencias personales, experiencias, de relaciones personales, en fin. Esta vez no, esta es la historia de un gran amigo peruano que tiene una historia preciosa y siempre dije, algún día voy a hacer una canción. Nunca se me presentó la oportunidad, pero la historia es la siguiente. Él estaba caminando por las calles de Sevilla y de pronto ve una sevillana preciosa. Obviamente se miran, a él le llama la atención, probablemente a ella también. Y literal es como tú veas a alguien guapo en la calle y tal. Y bueno, da la noche, él va a un bar y casualmente esta misma chica estaba en el bar. Y desde esa noche nunca más volvieron a separar, se casaron, tienen hijos. Ella por amor se mudó, wow, a Perú. Es una historia preciosa.
De película.
¿Okay? Es una historia preciosa que nos quedaríamos horas. Entonces, de pronto, es la primera vez que escribo y me baso y me inspiro en una historia que no es mía. Y bueno, salió Sevilla. Y obviamente por eso se llama Sevilla, porque es una historia que se dio en Sevilla, es una historia de amor.
¿Y le comentaste que ibas a hacer esta canción?
Obvio,
sería
le pedí permiso.
El protagonista.
Obvio, le pedí permiso. Le dije, oye, hermano, me he basado, tienes un problema. Y me dijo, cero, hermano. Además es un gran, gran amigo. Pero la verdad es que me inspiró y te juro por mis hijas que nunca pensé que me iba a poder inspirar tanto en base a una historia que no era mía.
¿Y por qué la colaboración con Carlos Baute? ¿En qué momento le propones a él que cante contigo esta canción? ¿Os conocíais de antes? ¿Erais amigos también? ¿Cómo surge esa fusión en esta canción y también en el videoclip que habéis hecho?
Bueno, mira, nos conocimos hace como un año, nos presentaron, luego nos volvimos a ver este verano y ahí fue cuando realmente retomamos la conversación. Él dijo, oye, hermano, ¿te podría mandar algo? O sea, porque vamos a ser súper honestos, yo soy un artista que, claro, en mi país tengo mucho tiempo, ¿no? Tengo 20 años, he sido coach en La Voz, y, o sea, en mi país vengo trabajando mucho, pero en España recién estoy comenzando, en España no soy nadie todavía, ¿no? Entonces, y ya lo seré, sé que voy a trabajar para eso, pero en realidad no me conocen mucho, y estamos hablando de Carlos Baute, o sea, yo siempre lo he dicho, ¿no? Muchos podemos tener muy buenas canciones, grandes canciones, pero tener una canción mundial, como colgado en tus manos, son otras palabras.
Sí, sí.
Entonces yo la verdad le dije, a ver, no pierdo nada, ya tengo el no. El no ya lo tengo asegurado. Se lo mandé por WhatsApp y literal se demoró los 3 minutos 30 que dura la canción y me escribió y me dijo, me encanta, hagámoslo, por WhatsApp. Y dije, wow, yo creo que esto es importantísimo para mí por dos cosas. Primero porque considero que tenemos mucho en común, considero que somos dos latinos que vinimos con muchos sueños a este lindo país. Y en el caso de él lo logró. Uh-huh. Yo espero poder hacerlo. Y en segundo lugar, porque yo quería hacer esta canción con alguien que tenga su color de voz, pero sobre todo alguien que tenga ese impacto en la gente. Porque lo que yo me he dado cuenta con Carlos es que es muy querido. Es muy amable, sí. Es muy querido. Entonces, bueno, nada, se dio. La verdad que es una bendición para mí y me ha dado la mano de una manera increíble,
¿no? Ha sido un poco como el profesor, ¿no?, que ayuda en este caso al alumno cuando él también fue en su momento, ¿no?
Total.
Como tú ahora decías, ¿no? En Perú has hecho muchísimas cosas, has estado de coach en La Voz, has ganado premios, has hecho dúos también impresionantes. ¿Cómo es este contraste, ¿no?, de allí, por ejemplo, tienes 1,5 millones de seguidores en las redes sociales, ser allí tan conocido y en cambio ir a un país, no como aquí en España, donde la gente te conoce un poquito menos y tienes que aún ganarte un poco más al público? ¿Esto cómo se vive? Porque ahí eres una estrella, aquí lo serás, pero aún te lo tienes que trabajar.
Obvio.
Un poco, ¿no?
Entonces, es
como un contraste.
Estás siendo muy amable conmigo.
No.
No un poquito menos, pero bastante menos.
Es un contraste, supongo, para alguien que ya es grande, ¿no?, en su lugar de
sí, origen. No, mira, la realidad es que acá recién me están conociendo. Y te lo juro, Mar, te lo juro por mis hijas, es maravilloso. O sea, es una sensación preciosa. Es algo que además yo necesitaba. Porque, para serte súper honesto, yo venía de una crisis creativa muy dura. O sea, muy dura al nivel de pensarme ya colgar la toalla. Sí, porque después de 20 años, después de haber pasado por muchas cosas, por este fenómeno del yo soy un artista pop, pero por este fenómeno del reggaetón, donde tenías hasta un Luis Fonsi haciendo Despacito, a todos los que hacíamos pop nos tocó adecuarnos. Entonces, han pasado muchas cosas. Llegó el Spotify, X, Y o Z, ¿ok? Vino una pandemia. Entonces, la verdad es que yo estaba en una crisis y estaba a punto de dejarlo todo. ¿Y por qué además es tan importante España? Porque España es esa luz que yo tanto necesitaba. España es ese lugar que me volvió a llenar de esperanza, de creatividad. Entonces, esto va más allá de solo cumplir mis sueños. Esto emocionalmente a mí me reconstruyó. Entonces, es maravilloso. O sea, por donde lo mires, es maravilloso llegar, estar por primera vez acá en estos estudios. Porque como le dije a Merche, ¿no?, que con la que veo todo el tema de la promo, le digo, Merche, es la primera vez que venimos, ¿no?
Me dice, sí, es la primera vez. Como un niño pequeño ilusionado.
Claro, porque el hecho que ustedes que nuevos lugares me empiecen a abrir las puertas, es que creo que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, nada, Sevilla junto a Carlos Baute, yo creo que es esa puerta que la verdad me va a empezar a abrir unas puertas muy lindas.
Ahora hablabas de 20 años en la música, con este pequeño bache en el camino. ¿No te había pasado nunca antes esto de replantearte a lo mejor seguir o que haya este cambio tan grande también en el estilo musical, en la música en general, las nuevas generaciones?
El TikTok,
el autotune también, entre muchas otras cosas. ¿Te había pasado alguna vez también esto de tener una pequeña crisis o no?
A ver, crisis, yo creo que los que nos subimos a un escenario y los que creamos crisis existenciales y creativas tenemos. Pero al nivel de querer dejarlo, creo que es la primera vez. Sí, fue muy fuerte. Lo que hace un par de años me pasó fue muy, muy fuerte. No me encontré, me perdí. Creo que ya dejé de... Primero, al tú desconectar contigo, obviamente desconectas con el público. Pero más bien, a partir de hoy a hace un año para atrás, que es que comencé esta aventura con España, ha sido, te lo juro, Mar, una maravilla. Y bueno, nada, la verdad es que estoy muy, muy contento, disfrutando el día a día, disfrutando el proceso y disfrutando mucho Sevilla, que la verdad es que cuando la escuchen les va a cambiar el ánimo. Es una canción que cambia el ánimo.
Después de un momento como este, ¿no?, en donde hay una crisis, te replanteas muchas cosas, supongo que a la hora de recuperarte también aparecen temas, ¿no?, que te curan el alma, ¿no?, y que te hacen estar aún mucho más inspirado. Sevilla será uno de estos, pero ¿en qué estás ahora? Estás obviamente centrado en Sevilla, pero ¿qué tienes entre manos? ¿Qué es lo que quieres hacer a partir de ahora? ¿Cómo te has recuperado de esto? Y también la música te habrá ayudado en gran parte, ¿no?, a seguir adelante.
Mira, parte de las decisiones que tomé, y es a ver, no considero que soy nadie como para dar consejos, pero si puedo dar un consejo...
He sido coach.
Pero finalmente cada uno sabe lo mejor para su vida, pero si puedo dar algún consejo es cuando uno está en una crisis, también es importante volver al inicio, ¿no? Cuando uno está en una crisis es importante mirar para atrás. Y eso es lo que hice. Volví a mis raíces, volví al pop. Voy a defender a muerte de donde vengo. Y de donde vengo es el pop, ¿no? Por más que el reggaetón, que tal, que esto, que... Además me encanta todo, honestamente, me encanta todo, ¿no? Se puso de moda el regional mexicano, Peso Pluma, entonces la gente, ¿no? Yo voy a defender el pop, es algo que... con lo que me siento increíble. Creo que además hay exponentes muy importantes como mi amigo Dani Fernández, que apostó por lo suyo y la está rompiendo, Álvaro de Luna, o sea, y muchos artistas pop que caramba, defendieron lo suyo y que hoy por hoy son grandes amigos, o sea, son amigos, los conozco tal y los admiro y ojalá pues algún día España pueda querer como los quieren a ellos, ¿no?
Seguro que sí. Nosotros aquí ya te queremos al verte y al conocerte. ¿Con quién te gustaría hacer otro dueto? Ahora hablabas de Dani Martínez, Álvaro de Luna.
Álvaro, me encantaría hacer Dani Fernández, Álvaro de Luna.
Ay, Dani Fernández, sí.
Por ejemplo, mi amigo David Otero también. Me encantaría. Bueno, en fin, yo considero que me podría quedar horas de horas porque... hay cosas muy, muy interesantes. Hay cosas súper interesantes, propuestas muy interesantes, de las cuales además yo estoy aprendiendo muchísimo, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Ketama me encanta, por ejemplo.
¿Y qué te gusta del público español?
Que es muy objetivo.
¿Sí?
Muy. Y las veces que he cantado, no sé si una o dos, he cantado una vez acá. He cantado en Calafel. Uh-huh. ¿No?
Aquí muy cerquita.
Muy, muy cerquita. Y he cantado acá en el Auditori. Uh-huh. Y siento que es un público que sabe lo que quiere y que si no conectas con ellos vas muerto.
Y sí, somos exigentes.
Me encanta, pero además me encanta porque es un reto muy grande para mí. Siendo además...
Allí no, en Perú no.
Sí, claro, también, pero en Perú es difícil para mí evaluarlo porque tengo 20 años haciéndolo. Yeah. Y, claro. Y me han visto en la televisión, me han visto, mi esposa es presentadora de televisión. Entonces, es un contexto completo. Sí. O sea, yo empecé a los 14 años en un programa de televisión cantando. Entonces, es difícil medirlo, porque sí. No sabes en qué momento llegaste a conectar. Yo pude conectar en la tele, o aquí, o allá, o con esta canción, con la otra. Pero de pronto que te presentes frente a 3.000 personas, 2.000 personas, 5.000 personas que no te conocen, y que terminan aplaudiéndote, terminan siguiéndote, escribiéndote en las redes.
Y vienen a verte.
Y viene a verte, eso es otra cosa. Eso sí es un resultado que yo puedo medir, ¿no? Y la verdad me encanta. O sea, me encanta porque efectivamente el público español en general es un público muy exigente, como tiene que ser. Yo creo que es importante exigir, si vas a pagar una entrada, tienes que exigir, claro, que te retribuyan algo de calidad, algo puntual, etc, 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 ¿no?
Y cuéntanos, dices que has hecho muchísima tele, ya estás acostumbrado a los micros y a todo en general, has hecho La Voz Kids, has estado también en varios programas, ¿no? Talent shows, premios, MTV como mejor artista revelación en el año 2009, nominaciones también a los Grammy Latinos, hiciste clases de piano y de canto cuando eras muy pequeñito, sí. O sea, naciste ya con este don, ¿no? Con este talento. ¿Cómo es tu carrera ahí en Perú y cuántas cosas has hecho que te ha aportado todo esto en tu día a día, también personalmente?
Mira, yo considero que vivo en un país precioso, vivo en un país que obviamente está en camino a industrializarse en el sentido de dar nuevos pasos en la industria de la música, porque vamos a ser súper honestos, aún estamos en desarrollo a nivel industria musical. Pero es un país maravilloso y es un país que sobre todo genera mucho show. O sea, Hombre G acaban de llenar un estadio ahorita, Luis Miguel, Rolling Stones. O sea, quien tú me digas, ha ido Bisbal, o sea, quien tú me digas, ha ido a Perú y se llenan estadios. Entonces Morat, ¿no?, acaba de llenar un estadio, Shakira ha llenado dos estadios. Entonces son países muy lindos, muy ricos, que te abrazan, que te quieren. Yo te mentiría si te digo otra cosa de mi país, porque todo lo que tengo es gracias a la gente de mi país y a mi país. Y lo más lindo es que acá, sobre todo en Barcelona y en Madrid, pero en toda España, hay una comunidad muy grande de peruanos.
Que es, y tanto.
¿No? Entonces, aunque no lo creas, también me empiezo a sentir en casa, porque de pronto ando por la calle y ¡Ecio! Y tal, ¿no? Pasa alguien en su carro, en su bicicleta, tal. Entonces, yo creo que lo que he construido está muy bien y nuevamente mi termómetro es ese, es que de pronto pase un peruano y que está a kilómetros de casa y que se siente identificado y ¡Ecio, Perú! ¿No? Yo creo que eso es algo muy lindo.
¿Y trabajar en la tele te gusta igual que la música?
No, o sea, tiene lo suyo, ¿no? Pero no me dedicaría. No, yo acuérdate que yo salí de un reality, de un programa reality. ¿Se le llama aquí programa
sí,
reality?
Sí, sí, sí.
Un programa reality de canto a los 14 años. Entonces, que 15 años después o 20 años después, yo esté del otro lado.
Por eso.
Para mí fue importantísimo, ¿ok? Y lo volvería a hacer 25 veces. Pero dedicarme a la televisión... No es lo mío, claramente, ¿no? Para mi esposa sí es su pasión y lo hace muy bien. Lo mío son los
ya se lo dejas a ella.
Por favor.
Y es eso, ¿no? Salir de un lugar como es un reality o un talent show y después ser tú el que elige a estos concursantes, este choque también, ¿no? De pues han pasado unos años y ahora ellos son yo.
Total.
¿Eso cómo lo vives? Supongo que también se vive de forma diferente, ¿no? Al haber estado ahí, haberlo sufrido, ¿no?, en tus carnes y poder aconsejarles de la mejor manera y también tener como el buen ojo, ¿no? De saber
es durísimo,
quién vale.
Te digo, o sea, estar parado ahí y ser niño es durísimo. Yo estuve ahí y en mi época, que fue por ahí en el 2004, hace muchos años, ya... sí, hace como 20 años. Hace mucho. Bueno, en fin, ya no sé. Pero yo estaba muy expuesto a esta crítica sin tanta censura, ¿no? Y ojo, yo no estoy de acuerdo con la censura, porque cada uno puede decir lo que quiere, pero si tienes un niño de 14 años, tú no le puedes decir que no sirve para eso. Y ojo, tampoco culpo a los jurados, porque en esa época era lo normal. Era como... Uh-huh. El personaje del jurado era como decirle al niño... Mira, te has equivocado la letra, no sirves para esto. Y era lo que el público quería escuchar. Y era lo que en el momento estaba de moda. Pero en el 2024...
Ahora ya no.
Tú no puedes decirle a un niño...
Tú lo sufriste eso.
Sí, totalmente. Y yo más bien le decía a los niños que, claro, la producción me quería matar. Le decía, quiero que sepas que si hoy no lo has hecho bien esto, esto no va a definir tu carrera.
Claro.
Mírame a mí. Yo no gané mi concurso y estoy 20 años después de mucho trabajo del otro lado.
¿Y en algún momento te dijeron que no valías?
Sí, claro. Obvio. Además,
¿te afectó?
Además lo hice muy mal.
Sí.
O sea, fue una experiencia que me olvidaba la letra, desafinaba, todo. O sea, realmente...
Mira.
pero realmente me debía ir. O sea, claro, sí tengo que ser honesto, pero tuve una gran lección y es que el público es el gran jefe porque, a pesar de que yo no lo hacía muy bien, la verdad, tenía mucho miedo, estaba recién aprendiendo, era mi primera vez en, claro, en un escenario, el público con sus votos me llevó a la final. No gané, obviamente, no iba a ganar, pero llegué a la final y esa fue una gran lección a los 14 años. Que más allá de decir es bonito, feo, alto, flaquito, gordito, cantas increíble, no cantas increíble, lo que sea, el público, ustedes los que nos están escuchando, son el gran jefe y ustedes son los que deciden.
Y el trabajo después que hace cada uno, ¿no? Saber dónde quieres llegar, hasta dónde quieres ir y luchar también por lo que uno quiere, que esto es fundamental.
Total.
Porque por mucho que te digan que no, si tú crees que sí, tienes que hacerlo. Y en este caso también es algo que lo...
Claro, tienes que ver las luces.
A los niños.
Es como que a mí se me ocurre ahorita, pues, entrar a jugar al Barça. Está complicado.
Hay que ser un poco conscientes, ¿no?
Claro, hay que ver qué luces hay, ¿no?
Claro.
Pero si estás viendo que hay unas luces que te dan el camino, pues dale, ¿no?
Claro que sí. Pues, Ezio, muchísimas gracias por venir a vernos, por estar aquí con nosotros, contarnos todo esto. Tu experiencia allí, también ahora aquí, estaremos encantados de seguir viéndote y de recibirte aquí con los brazos abiertos siempre que vengas. Y hasta, vamos, es que seremos ya tu familia aquí cada vez que vengas.
Gracias. Les
mando
un beso, gracias a todos ustedes y un beso grande a toda la gente que nos está escuchando. Tengan, la verdad, una linda semana.
Actualment hi ha 315.000 catalans que reben 10 o més medicaments simultanis i representen un 8,9% dels usuaris amb almenys una prescripció crònica. La Conselleria de Salut ha impulsat una campanya que es diu Les pastilles només les necessàries, per tal de sensibilitzar sobre l'ús de determinats fàrmacs. La campanya es dirigeix a persones que prenen 10 o més medicaments de manera simultània i que presenten criteris de fragilitat per condicions clíniques o socials o de l'entorn. A més, també hi ha una segona acció de la campanya amb l'objectiu de reduir l'ús del paracetamol en dosis altes utilitzat en el tractament del dolor lleu o moderat i la febre. Però, clar, parlem bàsicament del paracetamol perquè sabeu quin ha estat el consum en els últims 8 mesos a Catalunya? S'han dispensat més de 6 milions d'envasos de paracetamol a uns 2 milions de persones. Per això, avui al programa ens preguntem si és que consumim massa medicaments i quins són els perills de l'automedicació. Ho parlem amb el farmacèutic d'atenció primària de l'àmbit territorial Barcelona-Ciutat de l'Institut Català de la Salut, el Jaume Barceló. Jaume, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Clar, normalment sempre hem sentit a parlar, no, d'aquesta automedicació, no, d'autoprescriure's medicaments, automedicar-se, però realment quan veiem dades és quan veiem la realitat i lo preocupant, no, de la situació. Per això s'ha posat en marxa aquesta campanya, pastilles només les necessàries, per tal de que la gent no abusi, no? Suposo que aquest és un dels objectius principals de la campanya.
Sí, bueno, com tu has dit, és una campanya que el que pretén és sensibilitzar sobre l'ús segur dels fàrmacs, i en aquest cas, precisament, del paracetamol. Aquí ens centrem en intentar reduir el seu ús en les dosis altes, que bueno, com bé has dit, és el que més s'està utilitzant, i concretament de les dosis d'un gram. Sabem que en la majoria de situacions clíniques les dosis de 650 mil·lígrams o de 500 mil·lígrams ens poden proporcionar el mateix benefici que les presentacions d'un gram.
I tot això centrat generalment, no, sobretot en el paracetamol, que és un dels medicaments amb els quals la gent més es columpia, podem dir, no? O sigui, més abusen, s'aferren a ell quan els hi fa mal qualsevol cosa, i això, doncs, és un perill, no?
Sí, o sigui, també hem de tenir en compte que a l'hora de prendre medicaments sempre ho hem de fer rere una prescripció, recomanació de professionals sanitaris, però sí que és veritat que hi ha molta automedicació sobre això. I bueno, nosaltres també ens volíem centrar en que, tot i saber que hi ha aquesta automedicació, que quan es faci d'una forma correcta, perquè tot i que ens sembli que el paracetamol és un fàrmac inocu per tota la utilització generalitzada que hi ha, és un fàrmac que no està exempt d'efectes adversos, sobretot a nivell hepàtic, és a dir, el fetge.
Mm-hmm. Quins són, per exemple, els pacients, o en aquest cas, la gent que s'automedica més? De quin perfil de persones estem parlant?
Bueno, en el cas del paracetamol crec que és una utilització generalitzada i no podria definir un pacient concret. El que sí que hauríem de tenir més en compte, sobretot amb aquestes persones que són d'edat avançada o que tenen alteracions al ronyó o al fetge, són les que més s'haurien de centrar en no fer un sobreús d'aquests fàrmacs.
Però s'ha notat que la gent s'automedica més ara, els més joves, o ja ve de llarg, per exemple, amb les generacions més grans?
Bueno, el que sí que hem vist és que els darrers anys està bé increment sobre l'utilització de fàrmacs analgèsics i hem crescut molt, especialment, sobretot els darrers 10 anys.
Uh-huh. I l'augment com ha estat? Per exemple, de quina diferència parlem entre uns anys i altres quan s'ha començat a notar aquest increment?
Bueno, podria parlar de dades de Barcelona. A Barcelona, els darrers 10 anys, ha hagut un increment d'aproximadament d'un 25% en el consum d'aquest fàrmac.
Mm-hmm. Estem parlant d'un percentatge força elevat, no? Sobretot tenint en compte doncs, el tema que és. Quins perills poden tenir les persones que doncs, tinguin molt més consum d'aquests medicaments? Pot ser que els hi acabi deixant de fer efecte perquè el cos s'acostumi?
No, aquest no seria el problema principal en aquest cas. Aquí el problema que tindríem és sobretot toxicitat a nivell hepàtica, és a dir, toxicitat al fetge. De forma tradicional sempre s'ha posat com a topall una dosi màxima de 4 grams al dia, però ja recentment les diferents guies, societats científiques i les fitxes tècniques del propi fàrmac el que recomanen és superar una dosi màxima de 3 grams al dia.
Uh-huh.
Perquè fins i tot amb aquestes dosis s'han vist toxicitats. Sobretot, l'efecte tòxic del paracetamol, com han dit abans, es potencia amb aquesta gent d'edat avançada, en pacients de baix pas, pacients o persones que tinguin una alta ingesta d'alcohol,
uh-huh,
o persones que tinguin alteracions a nivell del ronyó o hepàtic, ja que el fàrmac té més tendència a acumular-se, per tant, els efectes tòxics hi ha més risc de que apareguin.
I a banda del paracetamol, parlem també d'altres medicaments, altres medicaments que també siguin semblants al paracetamol, que la gent els utilitzi també tan fàcilment?
Bueno, tenim tot l'altre grup d'antiinflamatoris, no? Tenim ibuprofen, aproxè i així. El que passa és que aquests són... Penso que el paracetamol, perquè la principal diferència que tenen és que el paracetamol es tracta per al dolor i per la febre, i els altres, tot i compartir aquesta indicació, també es tracten com a antiinflamatoris. Mm-hmm. De diferents indicacions en aquest cas.
I quines mesures es podrien posar per tal de que s'eliminés aquest abús tan excessiu del paracetamol, entre d'altres medicaments? Es podria fer alguna cosa, per exemple, des de Salut, que s'hagi de, doncs, no sé, demanar amb prescripció mèdica o alguna mesura d'aquest estil, o això no podria ser?
Bueno, això ja es fa, no? És a dir, per poder prescriure aquests fàrmacs, sobretot a les dosis elevades,
sí,
és necessari la prescripció mèdica. I per qualsevol medicament sempre s'ha de fer una prescripció o recomanació, com hem dit abans, de professionals sanitaris.
Uh-huh.
Sí que hi ha algunes presentacions que són de venda lliure, però aquestes sempre són les de dosis més baixes.
Clar, per això, per això deia.
Altres, que són les de 500 i 650. Altres iniciatives que estem realitzant també per conscienciar és precisament aquesta, no? La divulgació de la ciutadania, les recomanacions de que les dosis més baixes són igual d'efectives que les altes, amb l'objectiu d'evitar toxicitats i un consum excessiu.
A vegades, ara m'ha vingut al cap, no?, que moltes vegades també se sent a parlar no només de medicaments com aquest, sinó, per exemple, de medicaments per poder agafar el son, no? Parlem, per exemple, no sé, no cal dir noms, però també hi ha un cert abús de medicaments per doncs, tenir una mica més de somnolència quan arriba la nit, i no sé si podria ser comparable una cosa amb l'altra.
No, la veritat és que no crec que podria ser comparable. A més de que els fàrmacs aquests que m'estàs comentant són fàrmacs que específicament només es poden dispensar si hi ha una recepta mèdica darrere. Si no, no pot haver una dispensació possible.
Mm-hmm. Llavors, tindríem doncs, aquesta diferència, no? I en aquest cas, doncs, aquest control més des de la part mèdica.
Exacte, hi ha un control molt més estricte i ja et dic, des de les farmàcies no es pot dispensar cap tipus de fàrmac d'aquest tipus que no tingui una prescripció mèdica darrere. A diferència de, per exemple, el paracetamol, com estàvem parlant, que sí que hi ha presentacions que són de venda lliure i els pacients la poden adquirir d'una forma més fàcil.
Exacte. Doncs Jaume Barceló, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i esperem que aquesta campanya de pastilles només les necessàries faci el seu efecte i la gent doncs, sigui una mica més conscient.
Perfecte. Gràcies,
que vagi bé.
Adéu.
I fins aquí el programa d'avui. Nosaltres tornem demà diumenge presentant ja el mes de desembre. Esperem que sigui un molt bon mes. I ara us deixem amb Agropopular, que acabeu de passar un molt bon dissabte. Gràcies per la confiança.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.